Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 16 minuts, crònica del ple del mes de febrer. Establert bàsicament amb tres debats, que són els tres debats que escoltaran, i després amb l'afegit, sobretot, d'aquells punts de l'ordre del dia que feien referència a com s'han d'estructurar les subvencions a les entitats i també, en el cas específic, a com s'ha resolt la situació que ha viscut el Retiro en els darrers mesos i que finalment recordaran en una reunió del 30 de desembre, allò en temps de descompte de l'any passat, es va aconseguir reconduir a través de les converses amb la interventora. No és que, i això també val la pena que ho considerem, en el ple municipal del dilluns s'expliqués allò fil per randa amb tot detall el que ha passat. Vaja, que si no fos perquè en alguns moments ens han explicat què passava, ens quedaríem igual. També, més o menys el mateix, va succeir en el cas del debat sobre la contractació de la nova assessora de comunicació, perquè, bàsicament, el punt de l'ordre del dia del ple era donar compte al ple de la corporació del decret del Batlle número 49/16 de data 26 de gener del 2016. Aquest era el punt de l'ordre del dia, fins que Lluís Mercè va dir que punt fa referència a la senyora que està tal. I aleshores, diguem-ne, es va descobrir la veritat de la vida que no queda explicitada en l'ordre del dia del ple. Precisament per això, moltes vegades, el públic, els espectadors, nosaltres mateixos també en algun moment ens movem en una certa nebulosa, abans no puguem aconseguir tenir les coses bastant clares. Però, en qualsevol cas, el ple anava de qüestions importants. Eren tràmits, però referien a qüestions que han tingut molta importància en la vida de les entitats i en la vida també organitzativa de l'Ajuntament. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Perquè una cosa important, el ple no aprovarà el pressupost de manera definitiva, en principi fins al mes que ve. En principi estava previst que fos el ple del mes de febrer el que aprovés de manera definitiva el pressupost, però doncs ens van informar que s'ajornava un mes l'aprovació definitiva i per tant doncs continuem amb l'Ajuntament de Sitges, continuem amb un pressupost ajornat del 2015. Com comentaves ahir, abans d'ahir, el dilluns va tenir lloc aquest ple, que per poques pàgines que tingui sempre dura el mateix. D'això gairebé podríem portar Einstein i faria una fórmula, perquè és que posis els punts que posis, el ple durarà el mateix.
Se'n recorden d'aquell debat sobre les rues de Carnaval? Encara que l'avancis d'hora, acaba durant. Doncs el ple
va pel mateix camí. Sí.
Saps que ja serà, perquè la pregunta prèvia del ple, més o menys, com cada any també per Carnaval, és si la sessió d'avui serà llarga o curta. Aquesta és sempre la pregunta prèvia. Sembla que tal, sembla que avui, i a vegades dona la sensació que les sessions comencen a una velocitat de creuer.
Mira, avui anirem bé.
Exacte.
I no.
Doncs no, només cal dir avui sembla que anem bé, com perquè arribi un moment en què les coses ja es comencen a estirar, i acaben estirades fins pels vols de quarts de 12, o a vegades, en el temps de descompte, no hi ha hagut cap ple que hagi superat el que vam viure també aquesta legislatura. Però de moment ens acostem de nou quarts de 12, a les 12, 4 hores i mitja de ple, que de fet, diguem-ne, acaben ara ja molt poques preguntes del públic, perquè evidentment el públic acaba una mica desmuntat ja, després de les 4 hores i mitja. Sigui com sigui, va ser un ple, bàsicament, com dèiem, amb tres debats, però també amb alguns aspectes que feien referència a l'organització municipal interessants de considerar.
D'entrada, es va aprovar de manera definitiva l'ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Sitges. Segons el regidor Pep Moliner, anem cap a la transparència total en matèria de subvencions i es va procedir a una formació per caps de departament i properament també hi haurà una formació per responsables d'entitats perquè doncs tothom sàpiga com s'han de fer correctament les coses per evitar que es reprodueixin els problemes que s'han tingut en un passat. Pol Vigó, de la CUP, va considerar necessari aquest punt, però també doncs va criticar el fet de que ara mateix estiguin paralitzades les subvencions a sindicats des del 2012. De fet, Ricard Vicente també va apuntar a la mateixa paralització que després no va ser explicada pel govern. Van dir que donarien més detalls quan estudiessin exactament els motius d'aquesta paralització. A continuació, hi havia un punt que es va retirar, que era l'estimació del recurs presentat per l'Associació Cultural Sitges, és a dir, la cultural de l'Escola Pia, contra la resolució de ple de data 28/9/2015. Bé, sembla ser que es va retirar del ple perquè no queda clar si el concepte és bonificació o exempció de tributs. Per tant, fins que no es resolgui aquest detall, que és purament administratiu, no es pot aprovar i, per tant, es va ajornar, doncs, un ple aquesta aprovació. I a continuació hi havia quatre punts de donar compte de l'acord de la Junta de Govern de resolució del procediment parcial de la subvenció atorgada per l'Ajuntament a la Societat Recreativa El Retiro pels exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014. És a dir, la manera, la fórmula de solució que s'ha trobat després de els problemes que la intervenció municipal va detectar en l'atorgament de subvencions a diverses entitats i especialment en el cas de la Societat Recreativa El Retiro. De fet, la interventora, doncs, que va explicar o va exposar aquest punt és tan estricta en els seus procediments com poc clara a l'hora d'explicar-los públicament i, per tant, doncs, difícil extreure el capdell del que ha passat amb El Retiro. Simplement s'ha buscat una fórmula per al reintegrament de les subvencions perquè, doncs, bàsicament l'eix de la qüestió és que l'activitat cultural del Retiro generava uns beneficis i, per tant, doncs, El Retiro no podia demanar subvenció per aquesta mateixa activitat cultural. Bàsicament, el resum ràpid seria aquest. A partir d'aquí, doncs, en Ricard Vicente, del grup municipal socialista, de Sitges en positiu, ho diem correctament, va considerar aquest capítol com a desgraciat per l'entitat. Va dir que El Retiro s'ho ha trobat i va preguntar com acaba la història i com els hi ha d'anar a altres entitats. De fet, en el cas del 2015 va explicar la interventora que s'ha canviat de subvenció a contracte i que amb Prado i Retiro a partir d'ara es buscaran fórmules de lloguer per l'ús d'espais, és a dir, que la solució de cara al futur serà acabar amb el concepte de subvenció i, doncs, com l'Ajuntament té un ús de fruit d'aquests espais, doncs, com a mínim llogar-los directament, i d'aquesta manera, doncs, hi ha un contracte i una contraprestació econòmica a partir d'una activitat sense que hi hagi, doncs, aquesta necessitat de subvencionar contínuament. Aquesta és la fórmula legal que s'ha trobat, i en el cas del Retiro, doncs, aquest lloguer seran les compensacions dels diners que teòricament El Retiro hauria d'abonar a l'Ajuntament.
Es canvia conveni per contracte.
Correcte.
Tants dies el fa servir, doncs pagaràs tant per dia. I s'ha acabat. I la forma més clara, va apuntar Lluís Mercè també en aquest aspecte, que és clar, evidentment, si s'estableix un contracte de lloguer, aquí també ho haurà d'aclarir si el Retiro ha de fer una factura en viva, com han de fer qualsevol, en aquest cas, qualsevol propietari que tingui un local de lloguer o que promogui un contracte de lloguer a un inquilí determinat. Però això també va quedar en espera de la solució administrativa.
A continuació es va donar compte de l'execució del Pla Anual d'Auditories 2015 i del Pla d'Auditories i Actuacions de Control Financer realitzat durant l'exercici del 2016. La mateixa interventora va reconèixer que el pla que s'havia estipulat ella mateixa per portar a terme en el seu departament en l'exercici anterior era excessivament ambiciós i que no s'havia donat a l'abast, doncs, per la manca de recursos que tenia la mateixa intervenció. Per tant, doncs, diguem, fa un pla pel 2016, doncs, una miqueta més moderat en els seus recursos. Això va servir una miqueta a Manel Rodríguez de Ciutadans, doncs, per posar la primera pedreta del que seria després un dels debats de la nit. Va preguntar Manel Rodríguez que si no hi ha recursos per intervenció perquè hi ha una nova cap de comunicació, és el que va preguntar en aquest cas el portaveu de Ciutadans. Una pregunta, doncs, que no va tenir més resposta, simplement era més una reflexió en veu alta que una pregunta. A continuació es va aprovar també la modificació del règim de fiscalització prèvia limitada en relació a les subvencions, un punt de tràmit, es van nomenar també els vocals de la comissió d'estudi de la contractació reservada a empreses d'inserció i entitats sense ànim de lucre de l'Ajuntament, i es va arribar a un donacompte que, com comentaves, en el text estricte que apareix a la convocatòria del ple, doncs no diu res. Donacompte al ple de la corporació del decret de Batlle número 49/16 de data 26 de gener. Això a vegades l'escriptura fa aquestes coses, perquè també es pot posar relatiu a tal cosa. i no costaria res posar-ho perquè doncs, el públic i la gent pugui tenir coneixement sobre de què s'està tractant. Doncs bé, el relatiu és a la contractació d'una nova figura, de la nova assessora de comunicació de l'Ajuntament de Sitges. Un punt que doncs, va generar, com comentaves, el primer debat de la nit. De fet, Vinyet Lluís va demanar un informe a Recursos Humans sobre el procediment de contractació d'aquesta nova figura. El portaveu del Partit Popular, Ferran Ignasi Llombart, va demanar que s'estableixi un protocol d'actuacions sobre doncs, quines són les seves funcions, o que es cregui una persona en règim diferent, segons va comentar Ferran Ignasi Llombart. Ignasi Rubí va ser més dur en les seves al·legacions. Va començar felicitant irònicament el regidor de Recursos Humans, Eduard Carrillo, doncs per la vehemència en la defensa de la figura, que també, segons va explicar, va defensar Pep Moliner, i després es va preguntar si a Sitges no hi ha perfils similars que els que s'han anat a buscar a fora. Xavier Nin, de la CUP, va mostrar la posició contrària de la seva formació, la figura de gerències i d'assessories. Diguem, aquí va barrejar els dos aspectes, perquè saben que l'Ajuntament, doncs, quan va canviar el ROM, va dotar-se d'una estructura directiva a través de gerències, que de moment encara no s'han cobert, que s'han de cobrir a través d'un procés de concurs públic. I també doncs, hi ha les assessories, és a dir, els càrrecs de confiança històricament que han tingut sempre els ajuntaments. Aleshores es va preguntar Xavier Nin per què aquesta figura ha de ser diferent si en el fons també esdevé una figura gerencial. És el que es va preguntar el responsable de la CUP. Manel Rodríguez, de Ciutadans, va qüestionar en si directament la plaça i va dir obertament que entén el seu partit que els professionals de la comunicació no necessiten d'una comissària política. És el que va comentar Manel Rodríguez. I Carme Gasulla, de Sitges en Positiu, es va mostrar contrària als procediments de contractació perquè va mancar lliure concurrència. Entenc que el personal de l'Ajuntament, què ha de pensar sobre aquesta figura posada d'aquesta manera, i doncs és més del passat, perquè entenc que el control de la comunicació és en el fons també control polític. A partir d'aquí les consideracions dels fins aquí les consideracions dels diversos grups de la oposició. L'alcalde Miguel Forns va defensar que la figura doncs, la permet la llei, entén que és un càrrec de confiança, i ho va dir perquè doncs, la llei permet aquesta figura de càrrec de confiança. I Manel Rodríguez li va preguntar que amb quin objectiu. La resposta de Miquel Forns va ser de tots els que es derivin de la comunicació del pla de mandat. Per tant, doncs, va lligar estrictament aquesta figura a la comunicació que es fes del pla de mandat. De fet, Aurora Carbonell també va intervenir en aquest punt perquè doncs, Ignasi Rubí, en el seu discurs, també va qüestionar el paper d'Esquerra Republicana, que s'havia mostrat contrària a les figures de confiança. Esquerra Republicana entén Aurora Carbonell, per Esquerra Republicana és una figura necessària i és legal, sobretot perquè ha d'assumir la imatge de Sitges a l'exterior. És una assessora en aquest sentit, va dir Aurora Carbonell. Ignasi Rubí va respondre que s'entén aquesta defensa aferrissada perquè han de netejar la seva imatge. Aquí ja doncs, el debat va començar amb una derivada sobre el paper dels regidors d'Esquerra Republicana, i doncs, la resta de grups van continuar criticant doncs, aquest concepte del control polític de la comunicació i de la manera d'accedir al càrrec de la nova figura. És a dir, que diguem que l'oposició va criticar dos aspectes. Per una banda, la manera d'accedir, i per altra banda, el paper que ha de desenvolupar aquesta nova figura. Entén Miquel Forns que són funcions diferents i que, en qualsevol cas, la llei avala la necessitat d'aquesta figura per assessorar el govern tant en comunicar el pla de mandat com la figura, la projecció exterior de Sitges.
Ens agafem, per tant, aquestes dues qüestions. Primer, si és necessari tenir una assessora de comunicació, i segon, el procediment per contractar aquesta assessora de comunicació. No tots els grups varen, diguem-ne, varen plantejar les dues qüestions. Uns van tirar més d'una veta i els altres van tirar més d'una altra veta. En qualsevol cas, els dos temes o les dues excepcions a aquesta qüestió van venir des de diferents grups de l'oposició que varen mostrar, diguem-ne, en general el seu desacord o com a mínim un cert rum-rum a l'entorn de la contractació de la nova assessora de comunicació de l'Ajuntament de Sitges. Aquest debat el comença, Joan?
El comença Vinyet Lluís preguntant, doncs, precisament o demanant aquest informe de recursos humans.
Després de la contractació, doncs, que s'ha fet per l'assessorament, no, de realment del govern, que s'ha nomenat a la senyora Esther Domingo, a mi m'agradaria, bueno, el nostre grup ens agradaria tenir un informe que ens hagi pogut fer des de recursos humans, a veure, doncs, què ens pot dir i de quina manera ha sigut triada aquesta noia. Val? Espero que ens puguin fer arribar, doncs, aquest informe de recursos humans, si us plau. Gràcies.
Sí, senyor Vinyet Lluís, una paraula més. Senyor Ferran Llombart.
Sí, senyor alcalde, en línea un poco a lo que habíamos hablado en la comisión informativa, entendemos que las responsabilidades de coordinación y de asesoramiento de la responsable de comunicación dependen directamente de la alcaldía. Por tanto, para facilitar un poco la situación que puede crearse en un futuro de malentendidos con el personal y también a efectos de dar la potestad que merece un asesor de gobierno y en este caso un cargo de confianza directamente dirigido desde la propia alcaldía, sería importante que o se establece un protocolo de actuación a nivel de procesos desde la propia alcaldía para decretar o en este caso documentar con decretos cualquier tipo de acción que el Departamento de Comunicación precise, o en cualquier caso la posibilidad de buscar esta responsabilidad de comunicación como un recurso temporal buscando una plaza de recursos propios en un futuro próximo. Y esto es algo que se podría también abrir a debate e incluso considerando la posibilidad de no solo trabajar a nivel interno sino con posibilidades de incorporación de alguna otra persona del exterior. En cualquier caso, esto está abierto a debate. Lo que queremos desde nuestro grupo es evitar cualquier malentendido y principalmente que las comunicaciones que hayan directas a través de la responsable de asesoramiento de comunicación, en este caso la persona en cuestión en este decreto, pues tenga el recursamen no solo por parte del propio gobierno sino por parte de todos los grupos que representamos el consistorio y yo creo, y así lo hemos visto desde nuestro grupo, que sería la mejor manera de vestirlo jurídicamente. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Senyor Mercè o senyor Rubí? Senyor Rubí.
Sí, gràcies, sí? Gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres, una mica amb el fil que diu el company senyor Llompart, vam tenir una, a la darrera comissió informativa, vam tenir una calorada discussió, conversa amb el seu portaveu, el senyor Moliner. I bueno, volíem fer quatre punts, no? Primer era felicitar el senyor Carrillo per la defensa que va fer del procediment de l'anomenament d'aquest càrrec de confiança, perquè si no sobta molt que un regidor d'Esquerra Republicana cregui en la contractació d'un càrrec de confiança, perquè si no, com a mínim, és que ens agrada la política local i seguim les campanyes electorals, pues, et sobta bastant, pues, que un membre del seu partit, Esquerra Republicana, lluiti, treballi i defensi tant que ho va fer molt bé la contractació d'un càrrec de confiança. Senyor Carrillo, té molt bona gent treballant a recursos humans, també li haig de dir, va anar molt ràpid quan li vam des de Nou Horitzó que volem voler accedir a l'expedient de contractació de la senyora Domingo. Ens van atendre molt bé des de Recursos Humans i evidentment, o sigui, vam mirar l'expedient i és una persona realment que està titulada, veient que és diplomada, llicenciada, diversos cursos, seminaris, de persona realment que amb un tall. Però des de l'horitzó, clar, nosaltres ens preguntem si és que si a Sitges no podem trobar perfils d'aquestes persones, no? Una vegada més pensem des de l'horitzó que és molt trist que tinguem que anar a buscar gent de fora quan segurament aquí hi ha sitgetans que han pogut estudiar i han pogut realitzar els mateixos estudis que aquesta senyora i que tinguem que anar-la a buscar fora, no? També aprofito, doncs, com sé que la senyora Esther està aquí present, doncs que vegi que el tarannà de l'horitzó, que no recorrim mai a l'insult, que som educats amb les nostres intervencions i vull que li quedi molt clar, senyora Domingo. I que no s'ho prengui com res personal, li dic, senyora Domingo, perquè a vegades l'horitzó, que som la gent que diu les coses com les pensem, que anem de cara, després, i això és un tema de polític, que no s'ho prengui com res personal, perquè a l'última darrera intervenció que vam tenir nosaltres, doncs, algun president encara està una mica ofès per les nostres declaracions. Senyor alcalde, bueno, aquesta era la pregunta, vale? I també entenem que això és un impàs d'un decret al 2016, és a dir, ara està ocupant una plaça, el que vam entendre nosaltres, que està actualment ocupant del 2015 fins que no s'aprovi realment la del 2016. O sigui, entenem que tindrà que fer un segon decret, vale? Per quan una vegada estigui el pressupost i el procediment de temps, bueno, no ho sé, no, ho tindrà que fer, senyor, ho tindran que fer des de... És així, és ell, no? I, bueno, i penso que el debat queda obert amb el proper decret que tindran, si consideren vostès que el 2016, quan s'aprovi la plantilla, doncs que el tindran que fer. Simplement això, i donaré les gràcies, senyor alcalde.
Gràcies. Senyor Nin, teniu la paraula.
Bona tarda. Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres ja vam mostrar la nostra posició contrària, no? En aquests, per dues bandes. Una part que fa a l'organigrama i a aquestes figures gerencials i caps d'àrea, i en aquest cas cap de comunicació, i també ho hem mostrat durant la campanya, al igual que també ho portaven alguns grups que actualment estan al govern, el no tenir cap càrrec de confiança. Entenem que això és un càrrec de confiança, tot i que se li digui d'una altra manera, i per això nosaltres mostrem la nostra posició contrària. També volem preguntar-nos el per què d'aquest càrrec s'ha escollit d'una manera i en canvi els altres que es proposen de gerencials i caps d'àrea, en principi hi ha predisposició que vagin per pública concurrència. Aleshores voldríem saber una mica també el per què d'aquesta diferència envers aquests càrrecs. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més, senyor Rodríguez?
Bé, gràcies, senyor Batlle. Bé, com ha dit el senyor Nin, resulta evident que és un càrrec de confiança i aquí només es dona compte. Des del nostre grup ens hauria agradat que es pogués sotmetre aquesta figura a debat i posterior votació del ple, o fins i tot que hi vagi per una pública concurrència. No parlo de la persona en singular, ja que estic segur que està perfectament capacitada per desenvolupar aquest càrrec, ni que tampoc sigui de la seva confiança, sinó amb el concepte i la finalitat de la plaça de personal eventual denominada cap de comunicació i imatge. Bé, el dictamen hi diu literalment: atès que la corporació, per la seva bona organització, necessita poder comptar de forma immediata amb els serveis d'una persona responsable de comunicació i imatge per tal de liderar el projecte i assolir els objectius de la corporació. Liderar el projecte de què? De l'Ajuntament? De la seva imatge personal? Del seu grup? Bé, jo crec que en aquest cas hem de ser seriosos. Aquesta justificació imperiosa ens sembla fora de context i fins i tot irreal. Creiem que en aquest cas, aquesta figura i tal com ha entrat, no és necessària. Ja crec que tenim professionals de la comunicació molt eficaços que no necessiten, des del nostre punt de vista, una comissària política. Sap el que necessitem? Més professionals a urbanisme, a la policia local, a la contractació i intervenció. Això sí que és important. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Més intervencions, senyor Gasulla.
Bona tarda. El nostre grup torna a manifestar el rebuig a la incorporació de personal extern a l'Ajuntament, amb procediments que ens semblen sectaris i totalment subjectius. Amb el respecte màxim que mereix a priori aquesta persona que ocuparà aquest càrrec i contra la qual no tenim res a dir, ens al contrari, desitgem molta sort. Però també amb tota la contundència manifestem que no podem aprovar, malgrat aquest punt es tracti d'un donar compte i prou, que aquesta plaça d'assessor, assessora en aquest cas de comunicació, no s'hagi cobert amb un procediment de concurs de lliure concurrència. També volem defensar que qualsevol càrrec, però particularment aquest, ha de ser un exemple d'allò que tantes vegades proclamem, sobretot vostès, de la nova política. Ja es veu que efectivament es tracta d'una proclama i res més. És allò que deia un cèlebre escriptor italià: serà necessari que tot canviï per a que tot continuï igual. Creiem que el mateix personal de l'Ajuntament hauria d'haver, si més no, optat al càrrec. Quina mena de sensació deuen tenir les persones que treballen en aquest àmbit dins de la casa? Quin estímul professional i personal poden tenir si ni tan sols han pogut optar a la plaça? Tornem a fer servir les eines del passat: control de comunicació igual a control polític. Demanàvem nosaltres, des del començament de la legislatura, una comprensió del missatge que és a les d'ara la situació política actual: transparència, objectivitat, consens, res de tries a dits sectàries. Quantes vegades hem sentit el seu soci de govern proclamar en campanya que no volia càrrecs de confiança? Ja sabem la resposta, no es preocupin, ja els hi avanço jo. Nosaltres mateixos la direm, la mateixa cantarela de sempre, que sí, que els socialistes d'Iniciativa també ho havia fet, o que és demagogia pura i dura, com ha dit abans vostè, senyor Moliner, sotto voce. Un argument molt pobre, per cert, i que pot ser que els hi va bé amb nosaltres, però que no és vàlid per als altres grups que no han format part del govern. Com sempre s'ha fet, doncs no passa res. Però ara vostès governen, i tot el que han criticat durant anys ho fan igualment. Per a què? Per a protegir-se de què? I res més, una pena, certament. Perden una equació per nosaltres fantàstica de demostrar tot aquest discurs en favor del diàleg i de la transparència. I el que és pitjor, donen un cop de porta a les legítimes aspiracions professionals que el personal de la casa podria tenir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Penso que han intervingut tots els grups. Anirem contestant. Sí, respecte a Sitges Grup Independent, ja en els informes, els pot demanar recursos humans, en l'expedient, ja en els informes que van emetre, si no recordo malament, un és de data... Tinc aquí... de 19 de gener de 2016 i després n'hi ha un altre de 28 d'octubre de 2015. I per tant els pot demanar i allà trobarà els informes favorables de recursos humans. Respecte al PP, és un prec que fa que aquesta plaça passi a ser formar part de la plantilla i no amb caràcter eventual. És una consideració que quan es debati en el seu moment, doncs, les plantilles en un futur doncs, poden presentar sobre la taula. Respecte a Nou Horitzó, si quan s'aprovi el pressupost de la plantilla cal fer un nou decret, se'n donarà compte al ple, igual que avui. Si el decret aquest ja inclou o ja el que ens digui secretaria, farem. Si és prorrogable, doncs que sí, farem el que pertoqui. Respecte a la CUP, la diferència entre la gerència, les direccions i l'assessoria de comunicació és que assessoria de comunicació és un càrrec de confiança, eventual de confiança, en canvi les direccions i les gerències, el que sempre hem defensat el govern és que no ho fossin, i per això té aquesta diferència d'una amb l'altra. Respecte a Ciutadans, el tema de liderar el projecte, ho diu molt bé el text, vostè ha posat la coma on li ha semblat, però el text ho diu molt bé, atès el projecte, parla de la corporació tota l'estona, objectius, projecte, refereix als de la corporació. I respecte a Sitges en positiu, parla de sectarisme, etc. Jo no ho contestaré, perquè 15 càrrecs de confiança de la seva formació a l'Ajuntament de Barcelona, em penso que diuen molt clarament que vostè i el seu partit no tenen coherència, o aquí o allà, no ho sé, però en qualsevol cas no ho contestaré. Segon torn de ronda pels grups. Senyor Rodríguez, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, doncs m'agradaria que m'expliqués vostè mateix els objectius de la corporació, el projecte i assolir aquests objectius. I si la persona de la seva confiança, quins objectius ha d'assolir en aquest cas? Gràcies.
Sí, senyor Rodríguez. La persona, el càrrec eventual, no cobra per objectius. Per tant, en aquest àmbit no n'hi ha. La remuneració és fixa i els objectius són tots els que es derivin de la comunicació del pla de mandat. Tots. Gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Aurora Carbonell, per al·lusions.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, parlo també com a portaveu d'Esquerra, no? Per què es deia. Per la nostra part, ho vam dir en l'acord que vam fer de govern, vam posar la figura del càrrec de confiança precisament perquè creiem que en el cas d'haver de fer aquesta contractació se seguissin una sèrie de pautes, no? Que és les que vam posar, que fos de consens entre els dos, vam posar un màxim de sou, en fi, una sèrie de relacions. Què és el que pensem com a partit d'esquerres? Precisament nosaltres, és que a més recordo perfectament quan estàvem fent el programa de govern, que des de Seu Nacional d'Esquerra em van dir no tindràs mai càrrec de confiança perquè un cop arribes a govern et pots trobar en la necessitat o en el convenciment de que ha d'haver-hi un càrrec de confiança. El que sí que és cert que ha passat amb els càrrecs de confiança, que és una figura que existeix a la llei i que és una figura absolutament normal i legal, és que molts partits anteriorment o molts governs anteriorment d'aquí o d'altres llocs han fet un mal ús. Un ús partidista, com heu dit penso abans, no? No és una persona política que està aquí precisament per defensar les nostres polítiques, sinó que és un càrrec, un cap de comunicació, és precisament per això, per comunicar. Què volem comunicar nosaltres com a govern? No només la nostra gestió de govern, sinó la imatge de Sitges a l'exterior. Una vila turística com Sitges és importantíssim que tinguem una imatge important i bona fora a l'exterior. Per tant, si havia d'haver-hi un càrrec de confiança, que en aquest ajuntament només n'hi ha un, molt diferent a tot el que ens ha succeït abans, havia de ser precisament un cap de comunicació. I l'important és això, és una figura que existeix i que en molts llocs està perquè precisament és un assessor. I si el consistori o l'ajuntament en aquest cas s'ho pot permetre, què millor que precisament fer una despesa amb un contracte, amb una persona preparada i capacitada per fer aquesta feina. Jo també era molt partidària, tal com ha dit el senyor Rodríguez, de dir, bé, primer està la gent de la casa, sempre hem posat primer la gent de la casa i de fet vam començar amb la gent de la casa, però entre tots vam considerar que Sitges es mereixia sobretot una comunicació exterior molt més important i això ho ha de fer un professional. I en aquest moment el consistori s'ho pot permetre. Per què? Perquè hi ha gent que no té dedicació, perquè l'alcalde cobra de la Diputació no d'aquí, en fi, per una sèrie de condicionants que ens ho permetien fer. Per això vam apostar directament i penso que és una bona aposta. Gràcies.
Gràcies, senyora Carbonell. Per ordre, senyor Rubí, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Aurora, a vostè sí que li fa falta. Ara ho entenc, aquesta defensa que faig Esquerra Republicana d'aquesta assessora, no cap assessora. Perquè, clar, netejar la imatge que tenen vostès i els seus socis de govern i dins, companys també de la regidoria del seu grup, entenc que vostè faci la defensa cap a les espatlles d'aquesta persona. Que, clar, com vol que primer aquesta senyora netegi la imatge de Sitges si la feina la tenen amb vostès? Perquè clar, si hem de sortir als mitjans de comunicació i d'àmbit local, ja dir de Vilanova, amb les contractacions il·legals, amb el tema de la neteja i tota la imatge que està donant aquest consistori, evidentment ara entenc aquesta defensa aferrissada que fa d'una persona que el que han de fer, que també la planyo a la senyora Domingo, que tindrà moltíssima feina a netejar la seva imatge, perquè ara per ara, li dic des del meu punt de vista i sense cap acritud, també li dic, senyora Aurora, la imatge que tenen vostès al carrer. Ara entenc, vull dir, no volia fer aquesta intervenció perquè la veig contundent i dura, però veig que és molt necessari per vostès que netegi la seva imatge. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor... Havia demanat per part de la CUP? No, perdó. Senyor Rodríguez i després senyora Gasulla.
Bé, gràcies, senyor Batlle. Bé, quan ha comentat el pla de mandat, suposo que es tracta del seguiment del pla de mandat que farà el govern, no?
Tot.
És a dir, el dia a dia de l'Ajuntament i la seva gestió. Bé, sí que ens agradaria, no ens ha arribat cap informe sobre les funcions que farà aquesta persona i ens agradaria que s'enviessin un informe en relació a les funcions que realitzarà, els objectius, donat que el dictamen deia específicament que hi havia uns objectius i ens agradaria conèixer aquests objectius i ens ho fessin arribar per via d'informe. I en tercer lloc, suposo que, i espero, que aquesta persona no actuï com una comissària política pels treballadors de la casa. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Gasulla.
Sí, respecte a la intervenció de la senyora Carbonell, tinc algunes reflexions. La primera d'ella, bé, jo crec que vostè ha barrejat alguns termes respecte al tema de la comunicació. Tots estem d'acord que aquest és un càrrec importantíssim, vostès i nosaltres, i precisament estem fent aquesta valoració. És un càrrec, a més, que té una influència directa sobre la imatge que projecta no tant Sitges, sinó el govern d'aquest Ajuntament. Ja he avançat quina seria la resposta a la meva intervenció i l'he encertat. No sé si podria tenir la mateixa sort amb una loteria, però l'he encertat. És a dir, a l'ITU més i a Barcelona més, i si cal, la muerte de Manolete, ja ho sabia que aniria per aquí. El que passa que vostès entenc que defensin aquesta contractació perquè l'han fet vostès, però no puc acceptar de cap manera que es dubti de la professionalitat de la gent de la casa. Per començar, crec que el més greu d'aquest procediment és que no s'ha obert la possibilitat que algú més pogués optar, sinó que s'ha triat a dit. I aquesta és la pura realitat. És una tria a dit. Segur que aquesta persona està molt preparada, però és una tria a dit, per tant està marcada des de bon començament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. És que són funcions diferents. El personal de la casa no fa assessoria en comunicació. Té unes funcions determinades de redacció i altres funcions determinades de portar la ràdio i la televisió. Val? Per tant, són funcions diferents, les d'assessoria en comunicació. Val? I per tant, per això es busca una eventualitat en aquest cas. Després, respecte a Ciutadans, el tema de les objectius, li torno a dir, els objectius són els de la corporació, és el pla de mandat. Val? I respecte a les funcions, vostè pot consultar-ho, crec que és la RLT, tant de 2015 com de 2016, ho diuen clarament quines són les seves funcions. Per tant, allà ho pot consultar, però si no li avanço, així ho he buscat una miqueta, assessorament, coordinació, supervisió del servei de comunicació i d'imatge i del personal adscrit. Li torno a repetir, del personal adscrit, però com que vostè feia una referència al personal, jo li dic, personal adscrit a aquest servei. Senyora Carbonell, per al·lusions.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, no, només diem al senyor Rubí que realment no ho he entès el que he explicat, potser no ho he explicat bé, però el que estàvem parlant de la cap de comunicació, la seva projecció exterior de Sitges, la imatge de Sitges que ha d'explicar no és si tenim una paperera plena o buida, sinó que és molt més ampli l'aspecte que estem parlant. Som una vila turística que necessitem una imatge interior i exterior molt important, i una de les feines, una de les tasques, entre d'altres, de la cap de comunicació precisament és això. Però no baixem al fondo de si hi ha papereres o no hi ha papereres. És molt més ampli la seva feina i molt més important en aquest sentit. Per altra banda, vostès no fa tant estaven en aquest govern, el Nou Horitzó, el seu grup estava en aquest govern, tenien dos càrrecs de confiança, un d'ells cap de comunicació, per tant ja saben quina era la seva feina, no crec que els hi tingui que explicar jo. Per altra banda, la senyora Gasulla, només dir-li que evidentment que és una triadit perquè és un càrrec de confiança, és que és així, però això està a la llei, vull dir, tampoc és una cosa tan estranya. Un càrrec de confiança s'escull, és això, és un càrrec de confiança que amb l'alcalde, quan l'alcalde marxi, doncs marxarà, però tota la confiança total amb l'equip, amb la gent de comunicació de la casa, que per mi són un 10, que a més treballen moltíssim, moltíssimes hores i molt bé. És un altre tema. Ara, què s'ha dit? És clar, perquè és que els càrrecs de confiança són d'aquesta manera, no es pot fer d'una altra manera, si no seria una altra figura. Gràcies.
Moltes gràcies. Queda algun torn de paraula per si algun grup el vol utilitzar. Senyor Rubí.
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Aurora, estarà d'acord amb mi que la imatge comença per nosaltres. Nosaltres que representem aquesta institució. I si ja nosaltres no la tenim com Déu mana, quina imatge donarem exterior? Per això nosaltres, per mi és molt important, penso. Clar, i ja l'ha entès, jo ja l'he entès, vull dir, i també, senyor alcalde, penso que vostè ja ho ha deixat molt clar, no? La funció d'aquesta assessora, que per un, o així ho he entès jo, no? Una cosa és el tema de comunicació, que anirà cap a una banda, i per altra banda és l'assessorament del seu pla de mandat, bueno, del tema del seu govern, no? És així, senyor alcalde? No? És que vull que quedi molt clar aquest tema, perquè el senyor Moliner vam estar com 20 minuts i no vam treure aigua clara. Moltes gràcies.
Ho torno a repetir, senyor Rubí. És molt fàcil, perquè està en el dictamen. Simplement el que han de fer és llegir-ho seguit, no només agafar el tros que els interessa. Però hi ha un moment que diu acomplir a nivell comunicatiu els objectius de la corporació i funcions específiques, les que diu la RLT. Ja està.
Ja està. Llavors, si vol fer més, posar més l'accent en una cosa o en l'altra, no hi ha problema, eh?
El 2015 i 2016. 2015 falta per aprovar encara.
Sí, clar, vale. està a exposició pública i va... Esperem, en el proper ple...
Ens anirem a l'article número 12 de l'EB.
En qualsevol cas, estarà amb mi que és vigent. Bueno. Sí o no?
Però estarem...
És vigent?
Sí.
Doncs ja està.
No ho dubto, però també depèn... Ens anirem a l'article número 12 de l'EB. També.
Si alguna cosa s'ha fet malament, haguessin informat negativament des de recursos humans i fiscalització. I no existeix cap informe desfavorable.
Fins al 2016 ja li diran el que han de fer, no?
Ni el 15 ni el 16 hi ha cap informe desfavorable.
Jo no faig cap objecció al 2015, jo parlo del 2016.
No hi ha cap informe desfavorable, senyor Rubí.
Bueno, ja en parlarem.
D'acord. Senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en principi, qui ha de liderar el projecte i assolir els objectius d'aquesta corporació és vostè, no la cap de comunicació.
Sí.
En principi sí que ens agradaria que ens fessin l'informe. Ja sé on és la RLT i m'agradaria que ens féssim un informe específic, ja que és un càrrec de confiança, i amb la seva confiança tindrà unes finalitats i uns objectius, no? Doncs bé, ens agradaria que ens fessin arribar aquest informe on explícitament digui als objectius que ha de complir aquesta persona. En relació al que ha comentat la senyora Carbonell, en quant al tema de la imatge de Sitges, bé, la promoció econòmica ja es feia quan hi havia l'agència de turisme de Sitges, però clar, se la van carregar i ja no la tenim. I ara sembla que necessitem això. I bé, només agrair-los que em facin arribar l'informe el més aviat possible. Gràcies.
Senyor Rodríguez, qui es pensa que coordinava la tasca comunicativa de l'Agència de Turisme? El Servei de Comunicació Municipal i l'Assessorament Polític de Comunicació. Ja, però ho dic, perquè la regidoria existeix, eh? No hi ha la figura de l'agència, però hi ha la regidoria. I per tant, no és que la promoció econòmica la fes l'agència. La promoció econòmica la feia l'agència, però la part comunicativa es feia des del Servei de Comunicació i des de l'Assessoria de Comunicació. Aviam, és que podem estar discutint molta estona, eh? En el fons es tracta de que, aviam, que manifestin que no estan d'acord amb aquest càrrec de confiança, però no busquin si les funcions, si els objectius i allò, perquè tot està determinat, informat tot. Simplement és dir, no hi estem d'acord, ja està, no passa res, eh? No passa res, absolutament. Alguna intervenció més, senyora Gasulla, la darrera?
Sí.
Gràcies.
La darrera. Jo estic convençuda, perquè si no estaríem aquí, la senyora interventora ens hauria tocat el crostó, que aquesta contractació és legal. Senyora Carbonell, no ho he posat en cap moment en dubte que sigui legal. Ho dic perquè vostè ha argumentat que això era legal i que es feia i que, per tant, això s'acollia amb vostès. Això per una banda. Per l'altra, critiquem, com han fet la resta de grups de l'oposició, el procediment. No només perquè no s'ha obert a qualsevol persona, sinó perquè està limitat amb una en concret que vostès han triat. És això el que critiquem. Moltes gràcies.
Primer debat, com els dèiem, a partir de dues qüestions bàsiques. La necessitat de contractar una assessora de comunicació per un costat i per l'altre la forma en la qual s'ha contractat l'assessora de comunicació. A partir d'aquí tots els serrells que vulguin i el debat es va acabar com es va acabar. D'aquesta manera, però com deia l'alcalde, hagués pogut continuar. Com el debat que escoltarem a continuació, que hagués pogut continuar in aeternum. En un any en què saben que s'ha obert el bagul del Carnaval i que se suposa que durant aquests propers mesos s'ha de parlar molt del Carnaval. I a partir de, per una banda, l'oficialització de les noves incorporacions a la Comissió de Carnaval i, per una altra, el que és un punt tradicional en els plens municipals passades les principals festes, que és el d'agraïment a la Comissió de Carnaval i a tots aquells ens, a tots aquells grups que, d'alguna forma o una altra, col·laboren perquè la festa vagi bé, a partir d'aquí... i sobretot a partir de qui va encendre en el fons la guspira va ser Ricard Vicente, quan va dir que el Carnaval no havia acabat molt bé, agraïment, etc. I l'agraïment va ser per unanimitat de tots els grups, perquè ningú va deixar-se'n d'estar, com és lògic, de poder considerar el millor la millor consideració possible a l'esforç de tots aquells que han ajudat a que el carnaval vagi bé, però Ricard Vicente va dir que tenia coses per comentar. I a partir d'aquí es va obrir, doncs allò, un petit debat sobre el model de carnaval i sobre l'organització del carnaval. En els punts immediatament posteriors, el que acaben d'escoltar.
El punt posterior, el punt que comportava la modificació de la comissió de carnaval i l'agraïment de la corporació a les persones que han fet possible la celebració del Carnaval 2016. De fet, la modificació de la comissió de Carnaval s'ha aprovat per ple després de la celebració de Carnaval. De fet, en aquest sentit, la regidora Rosa Tubau va llegir la nova composició d'aquesta comissió de Carnaval, tot i que ja ha estat en funcions en el darrer Carnaval. Es va aprovar després de Carnaval també per una qüestió de terminis que no s'havia arribat a temps per poder aprovar prèviament. I per tant, doncs,
que hi havia membres de la comissió de Carnaval que varen participar del Carnaval, però que oficialment no eren membres encara de la comissió de Carnaval.
Oficialment, però oficiosament sí, per tant així ho van poder fer. Però bé, el que havia de ser un punt d'aprovació oficial d'una comissió, més l'agraïment tradicional de cada any després de cada esdeveniment important, doncs es va convertir en un primer debat sobre el model de carnaval, rescatant doncs aquests dubtes expressats després de la celebració del carnaval d'enguany. De fet, tot va començar doncs en la via de l'agraïment, després de l'explicació del punt de Rosa Tubau. Doncs tant Miguel Ángel Bastenier de Ciutadans com Xavi Nin de la CUP doncs van fer referències més aviat al carnaval actual. Ferrer Ignasi Llombart ja va deixar anar algun element, com el fet que des del seu grup es considerava que s'havia vist menys públic que mai. Una afirmació que doncs després va certificar l'alcalde amb dades empíriques a partir de la venda de bitllets de Renfe. És una dada que no ens dona el total de la gent que ve, però sí que ens dona una tendència, i la tendència és que cada any es venen menys bitllets de Renfe per venir a Sitges durant els dies de Carnaval. Per tant,
I que, per altra banda, hi ha un percentatge important que marxa abans, deia l'alcalde, de quarts de dues.
Sí, hi ha dos elements importants. Primer, que hi ha més gent que ve els diumenges que els dimarts, i segon, aquest, que hi ha la gent marxa més aviat i la majoria de la gent a les dues ja ha marxat. I per tant doncs no s'allarga tant com s'havia allargat en altres edicions.
Ferran Ignasi Llompar, que feia referència que ell ha voltat per altres carnavals de la comarca i que ha vist que la competència és intensa.
I aquest argumentari el va agafar Lluís Mercè a continuació, dient textualment: fa molts anys que el carnaval de Sitges ha passat a millor glòria. Va dir textualment així: hem mort d'èxit. Va ser una altra de les frases de Lluís Mercè, que es va plantejar la necessitat d'una comissió que no fos la comissió de carnaval, sinó una comissió d'estudi, que es repensés el model. Va dir Lluís Mercè que no pot ser que una rua comenci a les 8 i acabi a les 3. Si la vem avançar perquè acabés abans, no pot ser que duri el mateix o que acabi la mateixa hora que acabava quan començava a les 10 o les 10 i mitja, quan ell havia estat a principis dels 80 president de la comissió de Carnaval. Per tant, Lluís Mercè també en principi és una veu autoritzada doncs per les responsabilitats passades que ha tingut.
I es va crear un rum-rum a la sala quan Lluís Mercè va dir obertament que les entitats s'ho facin mirar, que és el mateix que ens va dir en aquesta taula, però és clar, així en públic, que les entitats s'ho facin mirar, l'escoltaran i cadascú que prengui les seves conclusions. Tot això a partir també quan ell va parlar de les 50 i escaig carrosses que també duia aquella rua en aquells temps. Ricard Vicente va fer cara de sorprès i aleshores Lluís Mercè diu sí, que em portava 50 i unes tantes. O sigui que el debat anava, diguem-ne, increixendo en els elements que l'alcalde anava apuntant com elements importants per poder-ne parlar en el futur.
I a continuació, com comentaves, va ser Ricard Vicente qui va doncs acabar aquesta part d'argumentari dient que no podem estar d'acord amb la gestió d'enguany. És a dir, hi ha hagut massa coses que no han funcionat bé a partir de doncs els canvis de recorregut, de les necessitats de la seguretat, que han canviat amb els anys, és obvi. Tot plegat doncs ens obliga a aquest replantejament, ja que va més enllà de les coses que hagin pogut funcionar millor o pitjor en l'edició d'enguany, sinó en general. De fet, aquí Lluís Mercè ho deia, hi ha actes que poden funcionar, però el carnaval bàsicament són les rues, i si les rues no funcionen el carnaval no va, i si les rues funcionen el carnaval va. I va dir Lluís Mercè que un carnaval no pot anar i tornar pels mateixos carrers, perquè la gent que ja ha estat estoicament aguantant l'anada no s'esperarà aguantar la tornada. Per tant, doncs, alguns elements que Lluís Mercè doncs va deixar sobre la taula de dir, bueno, doncs tot plegat s'ha de repensar. Per tant, era el torn de Miquel Forns i l'alcalde, que en el seu dia ja va demanar disculpes per com havia anat tot al retiro en el discurs de comiat, doncs va dir que hi ha canvis que s'han fet els darrers anys que han funcionat, i va recordar, per exemple, el canvi d'hora de la rua infantil del diumenge, etc, i altres que no. I per tant, estem entent Miquel Forns en un punt d'inflació. Va dir Miquel Forns que aquest punt del ple no era per discutir el model de carnaval, sinó simplement era per la comissió i pels agraïments, però que en qualsevol cas està bé, és positiu que a nivell de grups municipals s'obri aquesta possibilitat d'un debat a fons sobre el model de carnaval, precisament per evitar això, que altres models de carnaval, les roquetes, que canyelles, que tal, doncs bàsicament es posin al nivell del que ja té Sitges.
I una altra reflexió molt potent que va dir l'alcalde una vegada més, que el marc normatiu d'aquest carnaval no és com el de fa 30 anys, i ara s'exigeixen coses que no s'exigien fa 30 anys, i per tant aquestes coses obliguen a prendre decisions que no s'haguessin pres fa 30 anys. I l'alcalde va defensar una vegada més que tant la comissió com l'Ajuntament han fet tot el possible, han maldat tot el possible per mantenir, encara que sigui en un petit percentatge, el recorregut del carnaval tradicional pel rovell de l'ou de Sitges, tenint en compte, i així de clau va dir l'alcalde, que els cossos de seguretat volen endur-se tot el carnaval íntegre, tot, a Baja Mar, directament, sense cap altra contemplació. I en aquest equilibri es mou ara, vaja, tot allò que fa referència a canvis de recorregut, a intentar polir d'alguna manera el recorregut intern per poder conciliar els requeriments, les exigències que els cossos de seguretat cada vegada, i així ho va dir l'alcalde, posaran més sobre la taula. És un discurs que ha repetit abastament l'alcalde, en el sentit que la normativa obligarà a fer coses que molts no agradaran, però que no hi haurà forma de poder-se'n escapolir.
I a partir d'aquí, doncs, dos conceptes amb els que es va quedar, que van sortir en el debat, tant de Lluís Mercè com de Ricard Vicente, i que l'alcalde doncs els va agafar en positiu. Per una banda, tenim un repte, per una altra banda, necessitem més innovació. Doncs aquests dos conceptes són els que deixen el debat del carnaval obert per un futur. Escoltem el punt que anava només de la comissió i de l'agraïment, i que se'n va anar bastant més enllà, a partir de les consideracions de Rosa Tubau.
I exactament en un moment Rosa Tubau també va deixar anar, no va haver debat sobre això, però la regidora ho va dir, que ell entenia, no direm que d'una forma contraproduent, però que no li va agradar gens a Rosa Tubau saber que exregidors, en el seu moment exresponsables del carnaval, la nit de la Rua de la Disbauxa es van adreçar a membres de la comissió en uns termes i en un diàleg francament poc edificant. Diem poc edificant, la regidora es va mostrar visiblement molesta, i així també ho va voler fer valer en la seva argumentació enmig d'aquest debat. Però Rosa Tubau, tot plegat, començava amb allò, els nous membres de la comissió i l'agraïment a la comissió de carnaval.
Atès que la data de 21 de desembre de 2015, el ple de la corporació va aprovar inicialment el protocol de carnaval de Sitges, prèviament consensuat amb totes les entitats implicades en aquesta festa, i que en el seu primer article, en el punt 1.1, sobre els membres de la comissió, disposa que aquesta estarà formada pel president, pels vocals, per una secretària i secretària, i que en el punt 1.1.2, sobre els vocals de la comissió, disposa el següent. Els vocals de la comissió estaran repartits de la següent manera. 3 vocals proposats per la Societat Recreativa El Retiro. 2 vocals proposats pel Casino Prado Sobrense. Un vocal proposat per l'Associació Independent, Associació Grup Independent, i un vocal proposat per les colles del Club Natació Sitges i de Cases Noves. El president de la comissió tindrà la potestat de proposar fins a 4 vocals, que també formaran part de la comissió. Les seves funcions principals seran les de deliberar, ajudar el president a la conformitat de criteri per a prendre decisions, així com a prestar-li recolzament en el que calgui. Un cop elegit el president o presidenta, caldrà informar-ne a la regidoria, que haurà de donar el vistiplau i al·lugar la seva proposta per a la seva aprovació. El nomenament de tots els membres es formalitzarà per acord del ple. De conformitat amb l'esmentat, es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Acceptar la dimissió del senyor Marc Mercià, del senyor Calen Freny i de la senyora Carme Artigas com a representants en aquesta comissió i agrair la seva feina i dedicació pel bé de la festa. Nomenar les següents persones com a vocals de la comissió de Carnaval: senyora Cristina Granell, senyora Marta Castarat i senyor Toni Muñoz. Com a vocals proposats pels presidents de la comissió amb el vistiplau de la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes. I el senyor Òscar González com a vocal proposat pel Casino Prado Sobrense. Així mateix també es proposa el senyor Santi Vicente com a vocal tercer de la Societat Recreativa El Retiro. Els membres permanents de la comissió del Carnaval seran les següents persones: senyor Carles García Ojeda com a president, senyor Jordi Andreu com a vocal proposat per la Societat Recreativa El Retiro, senyor José Ramón Hurtado Lucas com a vocal proposat per la Societat Recreativa El Retiro, senyor Santi Vicente Arnau com a vocal proposat per la Societat Recreativa El Retiro, senyora Sandra Rubí González com a vocal proposada pel Casino Prado Sobrense, senyor Òscar González com a vocal proposat pel Casino Prado Sobrense, senyora Otília Blanco com a vocal proposada pel Grup Independent de Sitges, senyor Francesc Figueres com a vocal proposat pel Club Natació Sitges i Cases Noves, senyora Marta Castarat com a vocal proposada pel president de la comissió amb el vistiplau de la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de l'Ajuntament de Sitges, senyora Cristina Granell com a vocal proposada pel president amb el vistiplau de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cultura, Tradicions i Festes de l'Ajuntament de Sitges, senyor Toni Muñoz com a vocal proposat pel president de la comissió amb el vistiplau de la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de l'Ajuntament de Sitges, i per finalitzar el senyor Oriol Julià com a secretari de la comissió. Així mateix, vull aprofitar l'ocasió per agrair públicament la feina realitzada a la Comissió del Carnaval, presidida pel senyor Carles García Ojeda i de tots els seus vocals. Agrair la tasca, la col·laboració i la disponibilitat mostrada pels responsables de les entitats Societat Recreativa El Retiro, Casino Prado Sobrense, Grup d'Independents, Cases Noves, Club Natació Sitges i les seves colles participants. Agraïc públicament l'esforç i el treball de les colles No Calia i Bon Rotllo per organització dels personatges de Sa Majestat Carnestoltes i de la Reina del Carnaval. Agraïc públicament al Departament d'Interior i de Salut de la Generalitat de Catalunya les facilitats donades per tal d'organitzar els diferents dispositius de seguretat i assistència sanitària. Agraïc públicament la professionalitat demostrada i l'esforç realitzat a les institucions, entitats, associacions i persones següents: Creu Roja, local de Sitges, Bombers Voluntaris de Sitges, Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú, Direcció General d'Emergències de la Zona Metropolitana Sud, Sistema d'Emergències Mèdiques del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Cos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, Renfe Adif, Tractoristes i Carrossaires, Brigades Municipals de l'Ajuntament de Sitges, Policia Local de Sitges, CESPA, Club de Mar de Sitges, Restaurant Pícnic Grup MA, Global Subur Events, Jaume Bricoller, Agrupació de Valls Populars, Mitjans de Comunicació Locals i Comarcals i a tot el personal dels serveis i departaments de l'Ajuntament de Sitges que han treballat durant les festivitats, i en general a tot el poble de Sitges per a la seva col·laboració, participació i civisme demostrat durant les jornades festives. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Tubau. Torn de paraules pels grups. Senyor Bastenier, teniu la paraula.
Bona tarda a tothom, senyor Batlle. Perdó. Bueno, evidentment ens sumem des del nostre grup a l'agraïment institucional d'aquest ple a totes les persones, entitats, colles, cossos de seguretat, institucions, bombers, Creu Roja, com ja ha fet la senyora regidora, el sistema d'emergències, les mèdiques, etc., per l'esforç i la tasca realitzat durant aquest carnaval. La salvedat que creiem que s'ha de fer en dos informes separats i no en el mateix informe: l'aprovació de modificació de la comissió i l'agraïment públic. únicament.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Nin.
Gràcies, senyor Batlle, i gràcies a la comissió, a les entitats i tots els que treballen en aquest cas en l'organització del Carnaval. A més, bueno, enguany, doncs, ho hem viscut des de la proximitat. Parlo per mi, parlo pel senyor Vicente. O sigui, moltes gràcies per tots aquells que col·laboren desinteressadament a l'organització del Carnaval i, com no ha pogut ser, en el nostre cas concret, a la figura del Carnestoltes. També encoratgem a la nova comissió, administració, per treballar conjuntament pel Carnaval del 2017, que ho fem obertament, de manera participativa, i d'aquesta manera aconseguirem segur millorar el que és el nostre Carnaval. Gràcies a la comissió, els membres d'allà també, de No Calia, gràcies. I ja està, gràcies.
Moltes gràcies, senyor Nin. Alguna intervenció més? Senyor Llombart.
Sí, señor alcalde, en primer lugar nos adherimos desde nuestro grupo del Partido Popular Catalá a l'agraïment a tot l'equip de Carnaval que han treballat com sempre, pues, han donat tot per Sitges i per el Carnaval de Sitges. De totes maneres, bueno, yo creo que el titular de l'Eco de Sitges del fin de semana posterior al Carnaval era ya una foto de lo que a nosotros nos preocupa desde el Ayuntamiento y lo que nos ha preocupado desde Sitges. Hemos visto menos público que nunca en el Carnaval de Sitges y esto es constante en los últimos tres años que hemos visto que ha ido afectando incluso al sector hostelero y al comercio. Creemos que lo que es importante es que, bueno, el trabajo que se ha hecho bien se valore, se agradezca y sobre todo por el nivel de voluntariado, de esfuerzo y dedicación que han tenido muchísimas personas detrás del Carnaval este año una vez más. Lo importante ahora sería hacer una reflexión, se hace a nivel empresarial también, ¿no? Se llama un post-mortem review de todo lo que ha acontecido, de lo que se puede mejorar, que se ha hecho siempre, pero algo está fallando en el Carnaval de Sitges. Y hay que ser autocríticos de que hay que cambiar algo, de que este año me he aproximado a otros carnavales de la comarca y empezaban a tener más público que incluso Sitges este año en ciertas horas. Por tanto, algo menos malo están haciendo otros municipios. Hay que ser autocríticos, nos brindamos a participar en lo que haga falta, en colaborar con otros municipios. En algunos de los que estamos aquí somos consejeros comarcales, podemos colaborar con otros alcaldes a través de usted también, pero que algo está fallando es obvio, y que el esfuerzo que implica a toda esta comisión de Carnaval el poder llevar adelante el Carnaval que hemos tenido es extraordinariamente alto, con hipotecando tiempo personal, hipotecando incluso dinero de sus propias buchacas, de sus propios bolsillos, para que esto haya salido adelante, y el esfuerzo que eso ha implicado también, no solo de tiempo, sino económicamente, a este ayuntamiento un año más. Por tanto, creemos que es importante en este 2016-17 que trabajemos en una nueva línea, un nuevo modelo de carnaval, y que la nueva comisión que esté al frente, ayudada por las anteriores comisiones, que son las que más experiencia han tenido, pues puedan llevar adelante un nuevo proyecto, una nueva remodelación y una nueva reinvención de lo que puede ser Carnaval de Sitges, que era uno de los mejores que teníamos en España. Y mirando la prensa nacional este año, incluso conexiones en directo, no teníamos responsable de comunicación en ese momento, pero ha brillado por su ausencia como lo ha habido en otras ocasiones. Por tanto, a lo mejor ha sido ya reflejo de la crisis que ha tenido el Carnaval de Sitges este año y que ojalá no vuelva a producirse. Muchas gracias y una vez más gracias a todos aquellos voluntarios y todos los que han participado en el Carnaval de este año.
Un aclariment, senyor Llombart. La direcció de comunicació ja hi era, l'assessoria de comunicació estava treballant i sí que hi ha hagut molta presència en els mitjans. Ja li passarem, si de cas, els mitjans de comunicació acreditats i els directes que es van fer especialment durant les rues, van ser importants. I respecte al que vostè diu, ho recollim, de fet, el mateix dimecres de cendra, tant la presidència de la comissió com la regidoria, com jo mateix, vam anunciar que s'obre un període de reflexió, de debat profund, participatiu, en tots els estaments que fan possible el Carnaval i els que giren al voltant del Carnaval durant aquest 2016, per replantejar tot allò que faci falta per continuar tenint un Carnaval punter pel 2017.
Alguna intervenció més, senyor Vinyet Lluís?
Bé, Sitges Grup Independent, amb la meva persona, també s'adhereix a aquestes felicitacions. Realment, treballant des de dintre, sé que és una tasca molt complicada, sobretot quan es parla de la seguretat, seguretat de tant dels que van a la rua com dels que estem veient la rua. Sí que és cert que sembla ser doncs, que hi ha d'haver com un canvi. Veiem, estudiem, procurem veure quina és la ruta que s'ha de seguir per tenir un millor carnaval. I res més, moltes gràcies amb els que han participat i han estat a les comissions i encoratjar amb aquests nous que entren, perquè no sé si saben el que s'està a dintre en aquesta banda. No? Gràcies a tots.
Moltes gràcies. Senyor Mercè, teniu la paraula.
Bé, nosaltres també ens adherim a totes les felicitacions i a tot el món que ha treballat pel bé del Carnaval de Sitges, però fa molts anys que el Carnaval de Sitges ja ha passat a millor glòria. Morirem d'èxit, i d'èxit morirem perquè fa molts anys que no s'innova res i que realment pues, les rues es tenen que manar d'una altra forma que no s'han manat aquest any. El que no pot ser és sortir a les 8 del vespre i acabar a les 3 i mitja del matí. Això és insuportable. I després també, que ho vaig comentar el primer dia, les rutes no es poden solapar, no es pot passar pel mateix lloc dues vegades. Perquè si a la que passes al primer, a l'última carrossa, quan arriba la primera, ha passat una hora i mitja i llavors la gent ja s'ha marxat, que és el que va passar. Llavors, clar, tot això crec que es tindria que muntar, i així amb la regidora ho vam comentar, de que muntar una comissió a part de la comissió del Carnaval per a veure quins motius i com es pot reactivar aquest tema i quin carnaval es vol. Si es vol un carnaval de poble amb les seves societats, els seus balls de societat, es volen menys carrosses o es vol un carnaval potenciar més en un altre aspecte. No? I llavors a vegades pues, en vez d'haver carrossetes amb 10 o 12 o 20 persones al carrer amb aquella carrossa pues, que n'hi hagi 80, eh? M'entens o no? Vull dir que, perquè clar, el carnaval, el que deia el Llompart, jo me l'he mirat molt bé tots aquests dies, i Cubelles en fa, Cunit en fa, Torredembarra en fa, Vilanova en fa de Roquetes, Sant Pere de Ribes, fa per totes bandes i l'estan ja fent com nosaltres quan feia doncs, 20 anys enrere. Ja n'estan aprenent, ja ho estan fent bastant bé i llavors clar, nosaltres hem continuat igual i ara ells ja estan quasi a l'alçada que estem nosaltres, clar, però amb 20 anys de retras que portem. El Carnaval de Sitges ha sigut un carnaval i la gran sort que tenim també és que el dimarts de Carnaval és l'únic dia que en tot Catalunya hi ha Carnaval i per això encara ens aguantem, però perquè si no pues, cada any tindrem menys afluència i per això he dit que ens morirem d'èxit amb el Carnaval. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Apuntem aquestes propostes que feia. Vostè ha estat president de la Comissió de Carnaval i per tant sap molt bé el pa que s'hi dona i per tant apuntem aquests suggeriments que diu per tot aquest debat que tindrem aquest any. Alguna intervenció més? Senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres serem més crítics. Aprovar aquest punt del dictamen, el dictamen d'avui, és dir sí a moltes coses. Evidentment, aplaudim la tasca feta per les entitats, les institucions, les associacions que hi formen part. Estem parlant de la nostra festa més participada i això, és evident, comporta molta feina per part de molts. Quedi aquí explicitada la nostra gratitud. No podem, però, estar d'acord amb la gestió d'aquest carnaval, de l'edició d'enguany. Fa anys que venen donant-se canvis d'horaris, d'on es posa la televisió, de circuit, estructurals de la comissió, i sembla que ningú reflexioni sobre com han tingut a veure aquests canvis amb el que ens trobem avui dia. Així tampoc s'analitza com la permanent sensació de modificacions de la festa ha afectat a les actituds i accions de les entitats i de les colles participants. I ara sembla que de cop i volta tot necessita un canvi de dalt a baix. Al meu grup tenim dubtes sobre si haver fet tants canvis any rere any no ha afavorit també aquesta sensació actual de que res es fa bé, que certament pot arribar a ser molt desmoralitzadora per qui l'organitza. Així mateix el nostre grup no pot acceptar el que va passar diumenge de Carnaval. El total descontrol de la rua de la nit, que moltes colles van patir de valent, estava més que assegurat prèviament. Era ben bé la crònica d'una mort anunciada. i ben poc es va fer per evitar-ho. Incomprensible. Si hem de parlar de com celebrar el nostre carnaval, doncs fem-ho. Però tinguem tots clars que les accions que s'han desenvolupat fins avui, de canvis permanents, també han tingut conseqüències. I a la vista està que no pas bones. D'ara endavant s'hauran de fer les coses d'una altra manera i millor, molt millor.
Bé, moltes gràcies. Mira, li contestaré perquè precisament vam compartir dues juntes locals de seguretat amb tots els grups municipals i està molt bé que facin aportacions ara, crítiques o no crítiques, però si alguna cosa que ja no la veien bé, el moment de dir-ho era la Junta Local de Seguretat i no recordo cap intervenció de cap grup municipal. Per tant, espero que ara, en aquest any que tenim de debat, tothom digui la seva. Jo vull deixar una cosa molt clara. Aquests últims anys s'han anat fent canvis. N'hi ha que han funcionat, cert. N'hi ha que no han funcionat, cert. Jo crec que el canvi de la rua infantil de diumenge, de la tarda al dematí, ha estat positiu. Ha estat positiu. El canvi d'horari, el canvi de recorregut de la nit, evidentment en podem discutir. Però recordeu una cosa a tots els grups municipals i tothom que ens escolta. La posició dels cossos locals i no locals, nacionals, de seguretat i d'emergències, és que la rua s'ha de fer absolutament tota, del principi al final, a Baix Mar. I el que estem fent com a govern i el que estem fent com a ajuntament amb les entitats és trobar un mecanisme que hem anat provant aquests últims anys, canviant horaris, canviant recorreguts, per poder conservar, ni que sigui un tros important de la rua, al centre del poble. Perquè les entitats volen sortir de les entitats volen passar pel cap de la vila, les entitats volen tornar al cap de la vila, les entitats volen tornar a les seves entitats. Si no trobem una fórmula mixta, ens pot arribar a passar que al final, per imperatiu legal, tot vagi a Baix Mar. I és el que estem intentant evitar. Per tant, vigilem, no fem segons quines demagògies, no fem segons quins plantejaments, perquè realment ho hem de plantejar molt tranquil·lament, que hem de fer una reforma profunda. I sobre la durada hi té molt a veure el recorregut, però hi té molt a veure l'hora de començar i també, òbviament, el nombre de carrosses, el nombre de colles, la llargada que té en si física també, tot hi té a veure, i evidentment on està la televisió que s'ha convertit com un plató, etc. Tot hi té a veure, però vull dir que la senyora Villalluís ho deia, amb els elements de seguretat i amb el seu coneixement quan va ser regidora de governació, són elements que, com deia el senyor Mercè, fa 20 anys no es tenien tant en compte perquè alguns potser ni existien. Hi ha normatives legals de seguretat que ni existien fa 20 anys i ara hi són i tenen molt de pes. I són les que autoritzen o no un esdeveniment públic a la via pública. I per tant, insisteixo, n'haurem de parlar molt, però quedi clar quin és el posicionament dels cossos de seguretat i emergències i què és el que volem fer com a ajuntament per evitar que la rua baixi a Baix Mar sencera. Senyor Mercè.
Senyor alcalde, ningú posa aquí, amb controvèrsia els temes de seguretat, i tant siguin Mossos com siguin Protecció Civil com siguin emergències, ningú està posant això. El que no pot ser és que una rua comenci a les 8 i acabi a les 3:30. Això és impossible, m'entén o no? Vull dir, amb el recorregut que sigui, no estem posant aquí els temes de la seguretat. La seguretat és primordial per un carnaval. A mi s'havien pujat els carretons aquests d'Ibèria un sobre l'altre al carrer Bonaire, i sé el que és. M'entén o no? Vull dir, aquest és el problema. ¿Vale? Llavors, aquí ningú posa en dubte el tema de la seguretat, ni dels Mossos, ni cap. Aquí el que sí, per tindre un èxit de carnaval, la rua té que funcionar com Déu mana. No té que haver, diguem, talls, no té que haver parons. I si conduir una rua costa el seu. Jo ho sé una miqueta perquè algun dia que també he tingut algun problema d'aquests detalls quan jo era president de Carnaval, i llavors pot ser el que costa, però que realment el que no es pot sortir són estar allà 6 hores i mitja amb el tema d'una rua. Això és insuportable per als que està de públic, per als que van a la rua, ho pateix tothom, i un èxit d'un Carnaval és la rua. El que més és conseqüències a part, que poden ser més macos, menys macos els vestits, no sé què, però la rua té que ser la rua. I, bueno, jo no ho entenc, jo he arribat a portar 50 i pico carrosses, 54 carrosses, sortíem a les 10, 10 i mitja. Sí, sí, Vicente, 54 havia portat. Ah, llavors, no, com havia que comentava, sí, sí. I llavors sortíem a les 10, 10 i mitja i a les dues s'entregava la reina els diumenges a, sí, sí, al president del Prado cap de la vila i els dimarts a les 3 menys quart, 3 i quart i sortíem a les 10, 10 i mitja, 10 i mitja quasi sempre. Per això estic dient que les rues no poden durar tant de temps i això, pues, si hi ha que col·laborar amb qui sigui, jo estic disposat a col·laborar si és que em necessiten. Vale, gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Vicente, havia demanat la paraula, oi? Sí, 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 davant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, certament no estava a la Junta de Seguretat, estava el meu company Marc Macià, però el que ja li havia dit, ja li havien comentat en Junta de Portaveus, el tema ja havia sortit, el tema carnal, per tant no hagués descobert res en la Junta de Seguretat. Si em queda molt clar quin és el paper de la seguretat i de què pensen els cossos de seguretat al respecte. I tinc claríssim el model que volen defensar. El que jo em pregunto és quin model defensa l'Ajuntament i en aquest cas el govern. Això és el que no hi veig, una qüestió clara, que en els darrers anys s'han anat prenent decisions que han donat la sensació de que s'han anat canviant i s'han anat modificant i que estem convençuts no ha ajudat a donar aquesta sensació de seguretat ni a les entitats històriques, ni a les colles, ni a molts dels participants. No ha ajudat. Per tant, és hora de definir un model. Evidentment, ningú posa en dubte que n'hem de parlar, però d'arribar a un punt que sembla que tot s'hagi acabat i que s'ha esgotat, bueno, les coses no s'esgoten d'un dia per l'altre tampoc. Per tant, les decisions tenen molt a veure. No em parli que dic demagògies, perquè demagògies estarà d'acord o no amb mi. Cada vegada que no estem d'acord, per la demagògia de seguida és molt ràpid en posar-me banyes i cua. Però jo dic el que penso, dic el que pensa el grup municipal i per tant crec que no s'ha gestionat bé el carnaval. Per bé o per mal porto molts carnavals a l'esquena i sé que aquest any doncs, la rua ha sigut certament un desastre, almenys de diumenge. I per tant alguna cosa s'ha fet molt malament des de la gestió, com comentava el senyor Mercè, de la gestió de la rua. Per tant, prenguem una nota. Estem aquí per ser constructius i per arreglar-ho, però també siguem autocrítics. I per tant, si s'ha arribat aquí, després de 5 carnavals com a alcalde, senyor Forns, doncs també tindrà a veure algunes de les decisions que s'han pres. I per tant, si ara una altra vegada torna a sortir el tema de la televisió, si una altra vegada, que ja m'arriba, torna a sortir les preguntes i les qüestions de sempre, doncs agafem-les i que no quedi allà de que s'havia de tractar i quan ho tractaríem, tractem-ho, però anem tots de cara i a solucionar les coses.
Sí, és que tinc la sensació de que evidentment hem anat introduint canvis aquests últims anys, però s'han anat explicant cada any per quin motiu eren. És a dir, no hi ha hagut res fet a la Babalà. Les rues s'avancen d'horari, el que deia el senyor Mercè, perquè acaben molt tard i per intentar acabar més aviat. Les rues es canvien de recorregut perquè els cossos de seguretat diuen per aquests carrers no es pot passar, inclús hi ha un any que diuen no es pot tornar al cap de la vila i s'acaba al passeig Vilafranca, cantonada carrer Espalter. Enguany ens diuen no pot passar amb un informe demolidor dels bombers pel carrer Bonaire. I es va explicant, i a més a més s'explica públicament, s'explica a la comissió, s'explica a les colles, fins i tot enguany, fins i tot el president de la comissió va convocar les colles per explicar exactament per què. És a dir, hi ha hagut cada vegada explicacions de tots els canvis per què es feien. Una altra cosa és que fet el canvi es comprova que el resultat, doncs bé, potser sí que dona millor seguretat però perjudica la festa, bé? I la valoració que es fa és dolenta o és crítica o no ens encaixa o quedem tots bé, no convençuts, però cada any s'ha explicat els canvis per què venien derivats. Però realment hem arribat a aquest punt d'inflexió de que el debat ja és més profund. Ja no és estrictament només de si en aquest carrer s'hi pot passar o no perquè és estret, sinó simplement és que el conjunt de tot s'ha de fer un debat de reflexió. Perquè, com deia el senyor Llombart, hi ha poca gent en determinats carrers, deixant de banda si es va i es torna pel mateix, anem perdent públic, l'assistència i comprovat amb bitllets de Renfe disminueix els dimarts de Carnaval, els diumenges puja de dia, a mesura que avança la nit baixa moltíssim, moltíssim. Es pot dir pràcticament que el 30% de la gent que ha vingut a 2:15 de la matinada ja no és a Sitges. I en canvi dimarts perdem gent cada any, portem 3 o 4 anys seguits, perdem afluència via càlcul de transport públic, eh? Una altra cosa és el vehicle particular, eh? De totes maneres, aquelles aglomeracions que veiem anys enrere de cotxes per les voreres i això, s'ha transformat això també, no? Per tant, hi ha molta cosa al voltant que s'ha de parlar, i per això ho posem sobre la taula, des de la governació, òbviament, però també des de la regidoria de tradicions i festes, i li dono la paraula a la senyora Tobau, que l'havia demanat. Senyor Mercè, la senyora Tobau i després vostè.
Gràcies, senyor Batlle. Li volia comentar al senyor Vicente el següent. Vostè sap que el Carnaval funciona bàsicament a partir d'una comissió de festes, no? Una comissió ciutadana. Vostè sap tota la feina que fa aquesta comissió de festes per tirar el millor possible el Carnaval endavant. Vostè sap que aquest any s'han fet moltíssimes reunions per convèncer les colles i per arribar a consensuar el millor possible amb totes les directrius que ens donen els cossos de seguretat el recorregut, que no agradava ni als cossos ni a la comissió, però va ser el que va ser. Li volia deixar això, ho volia recalcar. I a mi també m'agradaria dir una cosa. A mi tampoc no m'agrada que quan acaba la rua de diumenge de Carnaval ser regidors i regidors d'aquest ajuntament es dirigeixin als tècnics municipals d'una manera un pèl fora de to, dient que quina merda de Carnaval heu fet, us voleu carregar el Carnaval, etc, etc, etc. Crec que tots hem de saber una mica estar al seu lloc. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè.
No, senyor alcalde, no és un problema de que, miri, vostè el dimecres m'han dit que va demanar perdó a una entitat, no? Jo crec que aquest no és el problema. El problema és de que es fa, he dit i reitero el que he dit abans, fa 20 anys que no es fa cap innovació a el que és les colles i el que és la rua. Vull dir, que se surti a les 8 o se surti a les 10 o se surti a les 12 al migdia no és el cap el problema aquest. El problema és trobar que les entitats també es tenen que vincular més amb el tema del Carnaval. Ja sé que estan vinculades, sí, Vicente. I t'ho dic perquè tu estàs molt vinculat al Carnaval, no? I jo sé el que... Però tant Prado com a Retiro tenen que pensar una mica més en Sitges que amb la pròpia entitat. Perquè és que si no, no funcionarem bé. Perquè el Carnaval sí que és de Prado i de Retiro, tothom tenim entès així, però significa Sitges. Llavors aquest tema jo crec que les entitats també s'ho tenen que fer mirar. Perquè si les entitats no s'ho fan mirar, el Carnaval fracassarà sempre. I així crec que és on el dit a la llaga fa una mica de mal, i les entitats també fan mal, vale? Amb el Carnaval. Sí, gràcies.
No preteníem que avui fóssim el debat sobre el futur del Carnaval, perquè en podem fer un altre dia un monogràfic, si volen, però fem un últim torn de paraules per si hi ha alguna cosa més a dir, ho deixaríem aquí, si els sembla, perquè tindrem tot l'any per parlar-ne. Senyor Ricard Vicente, endavant.
No, molt ràpidament. M'ha erigit com a portaveu d'una de les entitats i no gosaria mai agafar un paper d'aquest tipus, i menys quan ningú m'ha encomanat a dur-lo a terme.
Com a persona que coneixes bé el Carnaval.
Conec moltes coses i mai m'ha fet portaveu de i en canvi d'aquest tema sí. En tot cas, molt ràpidament, s'ha contestat vostè, senyor alcalde, i la senyora Tobau, m'han reconegut que no ha funcionat, que es va plantejar, es va explicar per què, un canvi d'horari per acabar abans, enguany podem demostrar que no ha estat així, un canvi de circuit perquè preteníem que no ha funcionat. Per tant, evidentment, totes aquestes resolucions, totes aquestes accions fan que la gent tingui la sensació, i això és el que ens arriba, de que hi ha hagut molts canvis i que no acabem d'encertar les decisions que es prenen. I en aquest cas, com que són del govern, bé, els hi haig de dir. Per tant, si estic a disposició del debat i de prendre les decisions i d'ajudar a fer entendre que calgui a qui calgui, per això estic aquí, per això soc regidor municipal, però en tot cas un ha de ser responsable de les accions que pren, i crec que últimament les decisions dels darrers anys no han estat molt clares, no tenien un model ben definit i s'han anat prenent segons algunes circumstàncies. El que ha fet que la sensació, i és el gran repte, i a hores d'ara doncs el tenen els responsables polítics pertinents, és aquest descontent de tanta gent que té hores d'ara que sembla que no fa les coses ben fetes i que tenim un carnaval que no està a l'alçada, com hem arribat aquí, i canviar, polaritzar-lo en positiu. Perquè la sensació, si tenim-ho clar ara, és que el repte és que hem arribat a un moment que sembla que no fem les coses ben fetes i de ser un dels millors dels 10 carnavals millors del món, doncs com hem arribat a una queixa de pràcticament tot com es fa. Per tant, aquí el repte.
Si em permeten, per acabar, com deia vostè, senyor Ricard Vicente, un repte, i m'agafo el que deia el senyor Mercè, innovació. M'ha agradat molt, senyor Mercè, aquesta observació, aquesta reflexió. Innovació, és el que necessitem.
Hem d'anar innovant, eh?
És el que necessitem.
Costa molt, portar les fanfàries, en fi, no cal arruinar aquí ara, però vam innovar molt, cada any.
Doncs amb aquest esperit, si us sembla, deixem el punt aquí, amb aquest esperit d'innovar per tenir, continuar tenint un dels millors carnavals.
Onze i 41 minuts, les fanfàries que eren les xarangues. Les recorden que feien tota la ruta per la comarca i acabaven a Sitges, a pan i cuchillo. Que els anava molt bé perquè passaven una bona setmana, feien butxaca i aquí, ximpum, ximpum, a tota hora per carnaval. A la sintonia de Ràdio Maricel, el repàs al que va donar de si la sessió del ple del mes de febrer, celebrada el passat dilluns. Hem tancat el segon debat. Ens en queda un tercer, però arriba a l'apartat de les mocions. Abans, alguns temes també que varen formar part de la sessió del dia del ple municipal.
Encara un tema de tradicions i festes. Es va aprovar la petició a la Generalitat de Catalunya de la declaració conjunta de Festa Major i Santa Tecla com a un únic fet festiu. Sembla ser que la Generalitat havia demanat aquesta declaració, que l'Ajuntament fes aquesta declaració per tal de fer la tramitació corresponent com a festa d'interès i per posar-la doncs, en el lloc, en el catàleg festiu del país, doncs, en el lloc que li pertoca. També es va aprovar la política de turisme responsable de Sitges, molt lligada a la necessitat de l'obtenció del certificat Biosfer, segons va explicar la regidora de Turisme, Aurora Carbonell, aquesta mena de certificació que a través de la qual Sitges ha de complir una quarantena de paràmetres i que doncs, ara toca fer els deures per mirar d'aconseguir-ho. De fet, això fa un parell de mesos aproximadament es va presentar en un acte públic a l'edifici Miramar. També es va aprovar la declaració d'especial interès municipal en relació a la petició d'una llicència d'obra d'enderroc i manteniment a la façana de l'edifici entre mitgeres situada al carrer d'en Bosch 5-7, és a dir, la Fundació Stanley, perquè ens entenguem.
L'antiga casa del doctor Serramalera.
Exacte, doncs per tal que pugui acollir-se a les bonificacions corresponents en les taxes que s'han de pagar a l'hora de portar a terme aquestes transformacions. També es va aprovar el pla de prevenció d'incendis forestals a l'urbanització Camí de Can Girona i del seu plànol de delimitació, i encara dintre dels dictàmens del ple, però hi ha, amb una urgència declarada, l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit en càrrec al pressupost prorrogat del 2015, posa 2016, però clar, entenem que és el del 2015 prorrogat en l'exercici 2016 fins que no entri en funcionament el nou. Aquest també, doncs, la necessitat d'anar actualitzant el pressupost mentre no entri en vigor el pressupost actual. I entrant ja en l'apartat de les mocions, ens aturem en el que va ser, diguem, el tercer dels debats importants del ple d'aquest passat dilluns, la moció que presentava el grup municipal de la CUP respecte a la cessió d'usos del Mercat Vell. Una moció que en principi estava plantejada simplement per demanar que l'Ajuntament liquidés el contracte amb l'empresa Bacardí, doncs, per l'ús, pel gaudi d'aquesta instal·lació, atès que li caduca el lloguer del contracte de 5 anys que s'havia establert el 2010 o finals del 2010, i també doncs, el fet de que paga un...
És a dir, el contracte inicial i les pròrrogues.
Correcte. I el fet també que paga doncs, 850 euros de lloguer, entén la CUP que és una quantitat molt baixa, tot i que després en l'apartat del debat es va revelar que també es va pactar aquest lloguer, però que en el seu dia es va descomptar del que hauria estat l'hipotètic lloguer inicial, també les reformes que Bacardí havia realitzat a la instal·lació, per tant, doncs, de poder instal·lar les seves, els seus equipaments. De fet, va retirar el punt la CUP la necessitat de que es resolgués directament el contracte i que passés algú altre, sinó el que va fer la CUP va ser que es replantegi si és necessari o no que hi hagi Bacardí o sí, o obrir un procés participatiu perquè la gent decideixi si ha d'haver Bacardí o ha d'haver algú altre.
Allò que us comentàvem, d'alguna forma la moció deixa oberta una pròrroga per Bacardí, perquè sí que s'entén des d'un punt de vista comú que fins que no hi hagi allò que ens havia comentat la regidora Aurora Carbonell, que és també qui va prendre la paraula en nom del govern, que fins que no hi hagi una proposta ferma, una proposta que vindrà també d'un procés participatiu, però també de la creació d'una comissió específica que pugui d'alguna manera definir l'ús del Mercat Vell en el seu retorn com a equipament públic, fins que tot això no sigui evident i calendaritzat en el temps, en un projecte també, en pressupost, etc, etc, no es pot dir obertament a Bacardí que marxi, que després quedi un edifici sense cap ús fins que no se'n defineixi un de concret. Va donar la sensació que la majoria, Joan, deia que a Sitges li convé mantenir Bacardí, però correcte, també li convé recuperar un espai públic.
Diferents matisos d'implicació respecte de la necessitat d'aquesta empresa entre els diferents grups municipals. Xavier Nin, doncs, en la seva explicació, va dir que espais com aquest serien més beneficiosos per les entitats, donada la manca d'espai perquè les entitats desenvolupin la seva tasca a la població, però que s'hauria de definir un nou ús amb la participació ciutadana, i això és el que de fet demanava aquesta moció. Lluís Mercè, Vinyet Lluís, va dir que el contracte hauria de ser revisat, tenint en compte el que paga, però que, doncs, entén Sitges Grup Independent que es pot mantenir Bacardí si es pacten unes noves condicions amb aquesta empresa. Ferran Ignasi Llombard va dir que es vol qualitat i que empreses com Bacardí inverteixin en Sitges, i per tant, doncs, va mantenir l'interès que el seu grup té perquè es continuï mantenint una certa relació amb l'empresa. En línia similar, es va manifestar Miguel Ángel Bastenier de Ciutadans, que es va mostrar en contra de la moció de la CUP malgrat la matisació introduïda, doncs, davant del que inicialment era un rebuig frontal a la continuïtat de l'empresa, doncs, que va ser matisat per la mateixa CUP. Lluís Mercè va recordar que la instal·lació de Bacardí ha donat activitat econòmica especialment al carrer Major, pel fet de que, doncs, hi ha un cert volum de visitants que puja i baixa per una artèria comercial que és poc de comercial si no tenen enlloc on anar. I per tant, entén Lluís Mercè que és sempre interessant que hi hagi vida al Mercat Vell, que faci que la gent pugui circular pel carrer Major, i en aquest sentit, doncs, Neurizó també es va mostrar partidari de que Bacardí continuï ocupant les instal·lacions del Mercat Vell. Marc Macià, de Sitges en Positiu, va recordar que hi ha 6 llocs de treball que ara mateix estan empleats per Bacardí a la instal·lació, i que també, doncs, s'ha de tenir una certa sensibilitat per a aquestes persones, però es va mostrar, per altra banda, favorable també a que hi hagi un procés participatiu per decidir l'ús final d'aquest espai. I per últim, Aurora Carbonell, en nom dels grups del govern, va, doncs, dir que efectivament és un espai municipal, que aquest espai, que el repensat d'aquest espai municipal ja sortia en el pla de mandat que van pactar Convergència i Unió i Esquerra Republicana, però que va demanar a la CUP més temps. El que comentava és una calendarització més clara de quin ha de ser el procediment que s'ha de seguir per repensar-ho, perquè, doncs, òbviament Bacardí necessita saber si quan li venci el lloguer, que és al setembre o l'octubre, si no recordo malament va dir Aurora Carbonell, doncs ha de saber-ho amb una certa antelació per decidir si opta un any més o no l'opta. I per tant, doncs, en aquest sentit, era millor acotar aquest procés al 2017 i aleshores deixar que aquest any més de marge ja pugui gaudir-lo Bacardí si continuen interessats a continuar ocupant l'espai. Cal valorar, va dir Aurora Carbonell, si fins i tot cal que marxin o no cal que marxin, i per tant doncs es pot mantenir, tenint en compte el que altres regidors havien comentat, doncs el lligam, com a mínim en origen, que l'empresa Bacardí havia tingut en Sitges. Bacardí doncs era fill de Sitges, que se'n van anar a Cuba, i per tant doncs aquest retorn pot ser aprofitat per la vila, o entén Aurora Carbonell que va ser aprofitat per la vila i que per tant es pot mantenir aquesta relació amb l'empresa. I això sí, va reconèixer la regidora que el lloguer ha de ser més avantatjós. Passat ja el període, diguem, d'amortitzacions de les despeses inicials, doncs sí que s'hauria de renegociar, si es decideix la continuïtat de Bacardí, doncs unes condicions més avantatjoses per l'ús d'aquest espai. Escoltem, per tant, tot aquest debat amb la ponència inicial del regidor proposant de la CUP, Xavi Nin.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, abans de tot, comunicar que hem modificat, un tal que us he enviat als portaveus, els acords per tal de fer-la més que surti més aprovada, si és que surt, val, més consensuada. Com sabeu, bueno, una mica el que explica és la recuperació de per l'ús associatiu i cultural del que és l'edifici del Mercat Vell. Com sabeu, el contracte inicialment que es va fer amb l'empresa Bacardí està valorat en 4.514 euros mensurals i bueno, finalment es van ser restades del cànon inicial per una sèrie de reformes que es van dur a terme, i es va acordar que aleshores la quantitat ingressa eren de 815 euros mensuals. El POM contempla el Mercat Vell com un espai destinat a equipament associatiu i cultural i està protegit pel Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sitges. Espais com aquest del Mercat Vell són necessaris per la vida cultural, associativa i social de la nostra vila, i serien de molt més beneficiosos en profit de mans d'entitats que realment vetllessin per als interessos culturals de Sitges. Per tot això, bueno, volem destacar els quatre acords que plantegem. Un primer és, perdona, aquesta no és l'actual. Un primer que seria obrir un procés de participació ciutadana amb finalització aproximada a finals d'aquest any 2016 per decidir de forma oberta els usos que ha de tenir l'espai del Mercat Vell. Aquests usos hauran de ser d'estar dins de l'àmbit associatiu i cultural. Segon, crear una comissió municipal amb participació dels representants dels grups municipals i de les entitats culturals que tinguin com a objectiu el disseny i seguiment del procés de participació ciutadana, i que es marcarà el mes de maig del 2017 com a data per presentar el projecte definitiu pel Mercat Vell. Tercer, seria renovar el contracte amb Bacardí Espanya S.A. sobre la cessió al Mercat Vell any a any amb unes condicions d'acord amb el mercat immobiliari actual del municipi i el valor patrimonial de l'edifici fins que existeixi un projecte d'ús definit per l'espai. I quart, traslladar aquests acords a totes les associacions culturals de Sitges registrades i a l'empresa Bacardí S.A. La modificació d'aquests acords doncs ve per dues qüestions. Una és perquè no ens trobem que ens trobem que estigui tancat mentre no existeixi aquest projecte participatiu, i segona, calendaritzar el que seria una mica el temps i marcar-nos un objectiu en el calendari. Bàsicament, aquests són els acords. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Nin. Torn de paraules pels grups. Senyora Vinyet-Lluís, teniu la paraula.
Bé, nosaltres som conscients del lloguer que estan pagant aquesta empresa, en aquest cas és Bacardí, però també pensem que una empresa amb aquest nom, doncs, igual que Sitges té un nom molt important, doncs, treballant conjuntament dona més visibilitat amb aquest nom. Creiem que ha de ser revisat aquest contracte. Evidentment, es poden estudiar diverses opcions. Nosaltres hem pensat que una d'elles podria ser un lloguer evidentment més elevat del que estan pagant ara, més un tant per cent per les visites que puguin tenir l'empresa. Penso que tant aquesta empresa, o si no li interessa aquesta empresa, obrint-nos amb unes altres, que el lloc on està ubicat la plaça, el Bacardí, en aquest moment, és un lloc que és molt atractiu, és un lloc on està la part antiga del poble i és molt important tot l'entorn que té pels visitants. I jo crec que hem d'aprofitar aquesta ocasió per poder fer aquest augment en el lloguer. Evidentment, els clients que venen normalment en grup, en el lloc que visiten Sitges, ens poden donar també una categoria al poble. Si més endavant es creu una altra postura, evidentment, doncs també s'haurà d'estudiar. Gràcies.
Gràcies, senyor Villalluís. Senyor Ferran Llombard, teniu la paraula.
Sí, senyor alcalde. Bueno, en relació a este punt, ja hem parlat moltes vegades, no? El nostre grup, el Partit Popular Català, vol un Sitges amb qualitat. I amb qualitat significa, en aquest cas, que bueno, empreses de la categoria del grup Bacardí inviertan en un municipi com és Sitges. Nosotros estamos abiertos a cualquier otra alternativa, siempre y cuando, efectivamente, y en esto un poco en la línea de lo que había hablado con el portavoz de la CUP, pues las condiciones en las que Bacardí ha entrado y contractualmente tiene las condiciones con el Ayuntamiento de Sitges, en este caso, nos consta que hasta la fecha se han respetado y de no ser así serían los propios servicios jurídicos del propio ayuntamiento y la fiscalización que se hace desde el propio ayuntamiento la que lo debería haber reportado no solo a alcaldía sino a los propios grupos municipales y no nos consta ninguna. Seguidamente también hacerles constar que hemos tenido varios encuentros en repetidas ocasiones con la dirección de Bacardí desde nuestro grupo y tampoco nos consta que en ningún momento esto se haya dejado a un lado o no se haya respetado. Todo lo contrario, el grupo Bacardí siempre ha puesto muchísimo interés para que la explotación de lo que es la actividad de este grupo en base a la imagen que ellos representan para el municipio también se vea repercutida en su propia imagen. Por lo tanto, como pueden ustedes imaginar, no es en este caso nada negativa. Y se ha visto, y así lo hemos visto en varias ocasiones, así como cuando yo era responsable de la Regiduría de Turismo, que el Grupo Bacardí pues trae de forma asidua numerosos visitantes al municipio, tanto a efectos de negocio como a efectos turísticos del día a día. Y estas son cifras demostrables. Es así que también que el Grupo Bacardí ha demostrado en numerosas ocasiones, y lo puede así confirmar el señor alcalde, que se ha comportado de una forma muy abierta con la propia institución y con las entidades que representan al municipio, pues haciendo gestos incluso a coste cero hacia la propia institución o eventos en los que la propia institución o entidades del municipio han necesitado la colaboración de esta empresa. Y volviendo al punto inicial, si en algún momento hay una empresa de esta categoría que puede invertir lo mismo o más para Sitges en el Mercabey, pues estaríamos dispuestos a sentarnos, pero lo que creemos, y por lo tanto no compartimos el contexto de la moción, es que es excesivamente acotada la posibilidad de que Bacardí tenga que renovar su contratación en la explotación de esta actividad en el Mercabey de año en año, puesto que hay que darle una consistencia a la relación entre la institución y la entidad del grupo empresarial, y pensamos que hay que darle una continuidad más a medio y largo plazo y no renovaciones anuales. Por tanto, el que ahora se haya buscado una solución temporal hasta que encontremos una solución definitiva nos parece correcto, pero el resto de la moción no la compartimos, por lo tanto no daremos nuestro voto a favor. Gracias.
Gràcies, senyor Llombard. Senyor Mercè, teniu la paraula.
Bé, faré una mica d'història. Per què va vindre el Bacardí aquí a Sitges? I a més, per què es va llogar al Mercat Vell? El carrer Major estava sense activitat econòmica. Estava desfet.
Un segon, perquè hi ha un micro que està obert i està fent soroll
Està obert.
Està fent soroll com si fos un dentista.
Vale, és aquest que està obert. Ara estava tancat. Pues,
ara? Aquí, eh? Val.
Aquí, cap amunt és tancat. No, cap amunt és obert.
És que no se sentia bé, senyor Mercè.
Sí, sí, és avall tancat.
Feu una cosa, està obert?
No, no, ara està tancat.
D'acord, senyor Mercè, endavant. Perdoni.
Bé, llavors al carrer Major no hi havia activitat econòmica, totes les botigues estaven a meitat tancades, no hi havia res, i llavors es va creure oportú de buscar, aquí havia sigut un tema cultural, hi havia vingut exposicions, havia vingut teatre, però era va ser un fracàs rotundament, es van gastar unes grades que van costar 30.000 euros en aquella època, 5 milions de pessetes, que s'obrien i es tancaven, que es van fer utilitzar 4 o 5 vegades pel teatre per petites obres i res més. Vull dir, i sala d'exposicions i res més, vull dir, no generava res. Ara, si es vol això, pues, és un altre tema. I crec que, acertadament, ja que el Bacardí, a part que és de Sitges, que no ha portat mai cap diners a Sitges, siguent un americano, no?, dels americanos, això és cert i és veritat, però sí que ha nascut a Sitges, va néixer a Sitges, i realment l'activitat econòmica, pues, que realment ha generat el tema del carrer Major s'ha regenerat, i ha hagut una regeneració de botigues i tal, i que l'activitat econòmica que dona, a més el prestigi que dona Sitges, explica molt bé d'on va sortir Bacardí d'aquí Sitges, a la història allà dintre, i després pues, també vull dir, és pràcticament sense àmbit de lucre, col·labora molt amb l'Ajuntament, amb Castelldefocs i altres temes que a mi em consta. El lloguer no era en 815 com s'ha anat venent i venga a vendre 815 i que sí, sí, no, home, clar, el lloguer eren 4.500 i pico i la compensació amb els 4 anys pues va resultar que la compensació eren 815, però no es va inventar perquè sí, però el lloguer ja d'entrada fa 5 anys, 6 anys enrere ja eren de 4.500 euros. Que es tingui que posar el lloguer al preu que correspongui, que siguin 6, 7.000, 8.000, no sé els que siguin, pues que s'hi posi, i si volen que s'hi quedin, i si no, pues que marxin. Però jo crec que realment el carrer Major ho necessita, que hi hagi aquest enganxe per aquesta afluència de públic que pugi fins aquí dalt, perquè és que si no, tornarà a morir el carrer Major. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Més paraules demanades? Senyor Miguel Ángel Bestenier, teniu la paraula.
El grup municipal de Ciutadans, bueno, jo volia recalcar el que ha dit Lluís Mercè ara, estem plenament d'acord. Bacardí, des que es va instaurar aquí Sitges, ha sigut un emblema, un actiu importantíssim pel nostre poble. Felicito a la CUP per retirar el primer punt, no? L'original, bueno, no? De la no renovació del contracte, però per nosaltres no és suficient. Nosaltres votarem en contra, evidentment. És més, l'Ester de Bacardí m'ha enviat avui totes les comptes, perquè clar, vostès quan diuen hi ha 25.000 euros no fiscalitzats, això no és veritat. I demà els hi passarem tota la informació adient. Bueno, no hi ha res més que afegir, no? Únicament això. Nosaltres votarem en contra.
Moltes gràcies. Senyor Mercè, havia tornat a donar la paraula. Esperi, aviam si hi ha algun grup municipal primer que fa i després farà vostè la segona intervenció. Senyor Marc Macià, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Bona nit. Des de Sitges en Positiu ens adherim a les paraules de la CUP respecte a la manca d'espais per al gaudi associatiu que pateix la nostra vila. En aquest sentit, es fa necessària, tot i que queda lluny de l'abast d'aquesta moció, una fotografia detallada d'aquestes mancances i les possibles accions que des de l'administració i amb la participació d'entitats i ciutadania s'haurien d'engegar per tal de subsanar-les. Tot i això, ens planteja certs dubtes recolzar accions que suposin prescindir d'eines que creiem poden ser útils per a la promoció de la vila i el seu desenvolupament econòmic. Tampoc podem oblidar el fet que Casa Bacardí dona feina a 6 treballadors. Podem estar d'acord en modificar el contracte en la seva part econòmica, doncs també creiem que la quantitat que actualment abona Bacardí en concepte de lloguer és molt i molt baixa. Podem estar d'acord fins i tot en plantejar d'altres usos per a aquest espai de cara al futur. És necessari, però, posar les diferents opcions en una balança i decidir allò que més interessa a la vila, també allò que més interessa a la ciutadania. Però incloent, està clar, la possibilitat que segueixi Casa Bacardí, perquè creiem que, tot i ser una iniciativa privada, potser no s'han analitzat suficientment, com ja s'ha dit, el valor que té per a Sitges aquesta instal·lació. Així doncs, i perquè creiem que no és dolent obrir més el debat i ampliar les opcions, demanem als membres de tots els grups que no els faci por la participació ciutadana i, en el punt segon de la moció, que hi afegim a aquesta consulta la possibilitat que d'altres activitats, més enllà de les de l'àmbit associatiu i cultural, però igualment interessants, puguin ser una proposta més en el procés participatiu que s'engegaria. Al cap i a la fi, d'igual forma, serà finalment la ciutadania la que esculli. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marmacià. Senyora Carbonell, en nom dels grups del govern.
Moltes gràcies, Batlle. Bé, en principi dic que aquesta moció que presenta la CUP, primer de tot, gràcies per fer els canvis proposats. I bàsicament és que nosaltres, en el pla de mandat, en l'acord que hem fet com a govern, ja ho vam posar nosaltres, vam posar a estudiar el pla d'usos i estudiar de quina manera el Mercat Vell podia retornar a usos municipals, no? Ara bé, en la moció que presenten, amb els tot i amb els havent fet els canvis, seguim pensant que la calendarització, les dates, diguem, nosaltres pensem que es necessitaria més temps. Per què? Ho explico una mica. Tal com han dit, en el contracte que hi ha actual, que és el que es va fer el 2010 per 5 anys, parlava exactament de l'import de lloguer, que penso que era uns 54.000 euros l'any, que descomptant totes les obres que vam fer de millora, que evidentment era un local que estava absolutament inutilitzat i destrossat, llavors ens van anar descomptant i ara el resultat eren uns 9.000 i escaig euros que pagaven anualment. En aquest contracte també s'incloïa que donaven 10 dies per utilització municipal, per utilització del municipi, pel que vulguem fer. A banda també penso que és important que en el contracte també posava que dels 376 metres quadrats que té la superfície del Mercat Vell, 245 metres quadrats es destinen a activitats històriques, culturals i de museu. És a dir, que el fet de que sigui una empresa privada no és una empresa privada qualsevol, diguem que està fent allà una activitat privada per només pel benefici d'ells, sinó que el que hem vist durant aquests anys és que l'activitat que ha fet ha estat molt més gran, suposo jo, no? Que és el que una mica volíem comentar, no? En aquest sentit. Des de turisme, que veiem? A banda de tota l'aportació que fan econòmicament a actes i a festes de Sitges, com per exemple en la Festa Major, que van aportar aquest any, doncs penso que era 12.000 euros. El Carnaval també han fet unes aportacions entre 4.500 i 5.500, o sigui gairebé 10.000 euros també. Participen, són patrocinadors del Festival de Cinema, participen al Patchwork, en l'Scrap, en fi. Ells han estat, sí que han mantingut una línia de suport i de patrocini en molts actes i en moltes festes de Sitges. Per tant, per una banda, hi ha la part econòmica, és a dir, i la part visible, a més Bacardí és una marca importantíssima internacionalment, és l'únic museu que hi ha en el món, perquè penso que en tenen un altre, no sé si és a Puerto Rico o Costa Rica, però és més museu d'explicació de com es fa el producte, però un museu històric és l'únic que hi ha al món, per tant, ells tenen ja una clientela que venen només per això. Això, és clar, és evident que ho hem de tenir en compte. A banda de que donen feina, tal com ha dit el senyor Macià, donen feina a unes quantes famílies de Sitges, també el servei de càtering normalment és empreses de Sitges, vull dir, en aquest sentit sí que és cert que, tot i que les condicions actuals del contracte no són, pensem nosaltres, les idònies, sí que ells han fet una tasca no només de ser una empresa privada tancats en un lloc ocupant un espai públic, sinó que han fet una tasca més gran, reanimant també la zona aquesta, la zona de carrer Major. En aquest sentit pensem que hi ha també molts aspectes positius. Ara bé, per una altra banda, és un espai municipal. Sitges tenim una manca molt gran d'espais municipals per les entitats, per les associacions. Contínuament ens estan fent aquesta demanda. La regidora Tubau és molt conscient a Cultura de que moltíssimes entitats necessiten espai i tenim un greuge, i sempre ho diguem. I és una ferma voluntat, no, d'aquest govern d'anar aconseguint espais, precisament perquè durant molts anys en aquest sentit doncs, no s'han acomplert. No? Per tant, sí que per una altra banda necessitem un espai municipal com el Mercat Vell, no ens neguem en aquest sentit. Ara bé, per què demanem nosaltres més temps? Primer, evidentment estem molt d'acord en fer un procés participatiu, crear una comissió. Les comissions municipals que posa aquí, que estaria formada per entitats i partits polítics, nosaltres ho ampliaríem molt més, ho ampliaríem a associacions, a col·lectius, perquè en aquests centres, si al final hem de fer alguna altra cosa, que no quedi només amb la cultura popular, que és molt important, sinó que també pot ser un centre de teatre de petit format, música, dansa, en fi, de moltes arts, però també pot ser un centre gastronòmic, que també és cultura, també pot ser un centre de tecnologia aplicada al turisme o a la cultura. És a dir, hi ha tantes opcions que nosaltres particularment pensem que necessitem, nosaltres canviaríem el que diu que posar com a objectiu el maig del 2007, sinó que fer un procés participatiu i de consens durant tot l'any 2017. I per què demanem el 2017? Entre d'altres coses perquè a Bacardí se li acaba el contracte ara el 2016 a l'octubre, i per tant ara ja, ara, el mes de març o abril, se'ls hauria de dir, no se'ls pot dir un mes abans, dir mira, no estareu aquí. Per tant pensem que aquesta comissió ha de tenir en compte tot, o sigui, s'ha de repensar, pensar i valorar què s'ha de fer al Mercat Vell, tenir una proposta claríssima amb un pressupost, amb qui ho liderarà, qui ho portarà, precisament per no fer que Bacardí marxi i tenir un espai municipal tancat o usat molt poc. Per tant, aquesta comissió el que ha de fer és pensar i valorar què s'ha de fer, tenint tot present, pensar i valorar el fet de que Bacardí marxi de Sitges, perquè segurament molts altres llocs l'estaran esperant. Per tant, també penso que aquesta comissió ho hauria de valorar, i pensar i valorar, això sí que ho podríem fer ja, de fet ja es pot fer ara, fer un contracte nou que sigui molt més beneficiós en el sentit econòmicament evident, perquè ells han de portar, diguem, la memòria del que ha costat les obres, i si ja estan amortitzades ja està, fer un lloguer normal, demanar fins i tot més temps d'utilització municipal, ara tenen 10 dies, ens podríem plantejar l'opció de dir, doncs bé, cediu-lo pel municipi durant tants dies, i parlar dels patrocinis que segueixen fent. Per tant, pensem que mentrestant es pot solucionar el tema de millorar el contracte, això és evident, però sí que demanaríem canviar una mica el sentit aquest de donar més temps, més que res, perquè pensem que és un tema, tal com també ha dit el senyor Macià, un tema que requereix molta participació, que requereix molts punts de vista. Jo, evidentment, com a regidora de turisme, em venen unes visions molt diferents a vegades de les que tenia des d'un altre sector. Per tant, s'ha d'escoltar tothom i s'ha de tenir molt clar què es fa, què es pensa fer, i mentrestant, mentre Bacardí estigui aquí, parlar amb ells, evidentment, per millorar el contracte. Per tant, la petició que faríem a la CUP és això, posar que durant l'any 2007 és quan es treballarà amb aquesta comissió, amb el procés participatiu, o sigui, deixar tot el 2007, bàsicament perquè... 2017, perdó. Bàsicament perquè és que ara mateix ja se'ls ha de dir si se'ls renova o no, i per tant, si se'ls renova el mes d'octubre serà per tot un any. No els hi podem renovar el mes d'octubre i al maig potser dir, bé, és que la comissió està pensant, o ells mateixos potser diguin, escolta'm, si d'aquí dos dies ens direu que marxem, doncs potser no ens interessa. En aquest sentit, penso que estem d'acord en procés participatiu, en pensar-ho, en rebre opinió de tothom, però rebre exactament això, les opinions de tots els sectors, i en aquesta manera poder actuar més amb consciència, no? Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Comencem doncs la segona ronda per contestar, senyor Nin, i després havia demanat la paraula el senyor Mercè. Senyor Nin, endavant.
Bé, començo pel final, aleshores entenc que en el segon punt, no, el que es proposa és que es marcarà el 2017, no?, com a data per presentar el projecte definitiu pel Mercat Vell, sense dir el mes de maig, no?
Exacte.
Vale. Ara no ho parlarem, eh? Bé, per contestar alguna sèrie de coses que aquí s'han... Bueno, contestar no, o comentar una mica alguns punts que s'han comentat aquí, doncs, bé, jo fem una mica... Bueno, com sabeu, el contracte aquest, els cànons inicials, com deia el Lluís Mercè, eren de 54.178,56 euros l'any, per un total de 5 anys, no? Dels quals es dividien 16.275 corresponent a enderrocs de sanitaris, instal·lacions d'aigua, etc. 73.270, que eren 14.650 anuals corresponents a alarma, seguretat, lavabos, sistema de climatització, etc. I 25.000 euros anuals a campanya de promoció turística de Sitges, restant aquestes tres quantitats, no? Doncs sortien 9.789, que són els 815 euros mensuals. Evidentment, el lloguer estava valorat amb 4.500 i escaig euros. No? També és cert que durant aquest darrer any, no, que s'ha renovat el contracte, doncs el cànon de 54.178 amb 56 euros l'any s'ha reduït al 9.789 euros l'any. Si calculem la diferència, són doncs, uns 45.000 euros l'any, que ben dona per aportar en festes i amb festes i ajudes que fan a les diverses activitats que es puguin generar. Bueno, deixem, em permets acabar un segon. Sense voler entrar també amb el que significa Sineis, Bacardia, Sitges i quina vinculació té Sitges, perquè crec que això és un altre debat i que tampoc no és el moment de parlar-ne. Sí que fem referència una mica al que és, no? És a dir, el Mercat Vell són 376 metres quadrats i té un ús catalogat com a clau D3 del POM, és a dir, equipaments associatiu cultural. A més, està protegit pel Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sitges, aprovat el 22 de maig de 1991, no? Amb tot això, doncs bé, la proposta és a dir, que s'obri altres activitats sempre que estigui reconegut pel POM, no, cap problema, i així com bueno, afegir el que també proposava des del govern, bueno, l'Aurora que proposava era obrir-ho no només a entitats culturals sinó a altres col·lectius, evidentment també estem oberts. És a dir, jo penso que les propostes que aquí, bueno, les al·legacions que es presenten doncs, poden ser acceptades sempre que el POM ho permeti i estiguem d'acord. Gràcies.
Gràcies, senyor Nin. Senyor Mercè.
Fer un museu a un fill de Sitges com es fa el RON i dir que és un prom de Sitges en el seu moment no és un museu, no és un tema cultural, és sense àmbit de lucre. Ahir pagues 5 euros i pagues el que et veus, el mojito o la caipirinha de turno. ¿Vale? Això en principi. Segona, tu ahir o avui has anat a la ràdio, no me'n recordo ja si era avui o era ahir, no, ahir no, perdó, avui
era dijous.
Ai, però el dijous ho he sentit avui jo, per això m'he estat sentint, he tingut el sant humor de sentir el tema i allà, si no he sentit malament a l'explicació, diu que vosaltres havíeu pactat l'extensió amb el pressupost, s'ha dit allà, això és cert, m'agradaria saber-ho, perquè diu que vosaltres havíeu pactat amb l'equip de govern de que s'absteniu amb el pressupost sempre i quan Bacardí tanqués. No, no, escolta, jo ho he sentit allà. Bé, i està gravat. Vull dir,
li contesto.
Vol preguntar alguna cosa més?
Sí, no, vull dir que nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Nin, per contestar.
Sí, li contesto. Jo a la ràdio deia que l'abstenció que es va produir l'any passat, no es referia a aquest any, un dels acords, la nostra abstenció sobretot va ser per dos acords. Una era aquest tema del Mercat Vell i l'altra era el tema del pressupost participatiu. Doncs, entenem que aquest any el tema de tirar a terme aquest procés participatiu per veure el que feia el Mercat Vell, doncs no hi havia temps suficient per portar-lo a terme. Doncs bé, ara presentem aquesta moció per tal de que es torni a parlar i es torni a posar sobre la taula un aspecte pel qual ja s'havia pactat en el seu moment o s'havia arribat a un acord. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup? No, doncs abans de passar a la votació aclarim les esmenes introduïdes. Sí. En el punt
en el punt segon, la primera secretària
queda retirada, la primera està retirada pel grup proponent, la de 22,
la registrada el dia 22 de febrer es substitueix per la registrada el dia 29 de febrer. Perfecte. El text.
Vale.
I ara sobre el text del 29 de febrer s'esmena el punt segon on te diu: crear una comissió municipal en participació dels representants dels grups municipals i de les entitats culturals, també ha de dir i altres entitats o altres associacions, que tinguin com a objectiu el disseny i seguiment del procés de participació ciutadana i que es marcarà el 2017 com a data per presentar el projecte definitiu del Mercat Vell. És a dir, on te diu el mes de maig, això cauria i quedaria tot l'any 2017 per fer aquest treball. Correcte? Portaveu de la CUP, sí? Tots els portaveus teniu clar el que anem a sotmetre a votació? Sí? La resta d'acords queden iguals. De la moció registrada el 29 de febrer. Algú necessita algun aclariment? Un segon? Sí, sí, un segon.
Sí, primer s'ha declarat l'urgència.
Doncs ho fem.
Sí, sí. Què passa?
Ells comentaven d'afegir, no, aquests, és a dir, en el primer punt, aquests usos hauran d'estar dins de l'àmbit associatiu cultural que posa, no? Doncs posar aquests usos hauran d'estar dins, o potser no posar res, és a dir. Sí.
Aviam, la proposta doncs que es faria també és en l'acord primer, on diu aquests usos haurien d'estar dins l'àmbit associatiu i cultural, treure aquesta frase.
Usos que permeti el pla d'ordenació urbanística.
Això ja se sobreentén, si voleu. Val. Si voleu ho podem treure.
Però ho traiem tot i fora, jo crec.
Per tant, en el primer acord es trauria la frase aquests usos hauran d'estar dins l'àmbit associatiu i cultural. No entenc que el traiem, aquesta línia, heu dit. La frase es treu,
Sí.
Anem a repassar? Anem a repassar. En el primer acord es trauria l'última frase i quedaria de la següent manera: obrir un procés de participació ciutadana amb finalització aproximada a finals de l'any 2016 per decidir de forma oberta els usos que ha de tenir l'espai del Mercat Vell. I el punt segon quedaria de la següent manera: crear una comissió municipal amb participació dels representants dels grups municipals i d'altres entitats, no, i de les entitats culturals i altres associacions, que tinguin com a objectiu el disseny i seguiment del procés de participació ciutadana i que es marcarà el 2017 com a data per presentar el projecte definitiu al Mercat Vell. Correcte? Sí? Em diu per això el secretari que per això hem de votar la urgència del canvi de moció, sí, de dia de registre.
Exactament, sí.
Per tant, prèviament hem de votar la urgència que deixaria sobre la taula doncs la moció registrada el 22 de febrer i agafaria la registrada el 29 de febrer. Primer hem de fer això. Correcte, senyor secretari?
Sí.
Anem a fer-ho, doncs. Vots a favor d'incorporar l'urgència.
No s'ha de donar la baixa?
No.
L'han retirat.
Sí.
No, sí.
Vots a favor, manteniu els braços drets per comptar, sisplau.
Sí.
Gràcies. Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada la incorporació de la moció per urgència per 15 vots a favor i 6 en contra.
Incorporada doncs el canvi i l'urgència, ara anem a procedir a votar el contingut de la moció, els acords, amb les modificacions que hem dit al punt primer i al punt segon. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions.
Queda aprovada la moció per 15 vots a favor, 14 vots a favor i 7 en contra.
Conclusió, Bacardí es queda. De moment, com els dèiem, un temps de descompte per Bacardí, però cal buscar un ús, o com a mínim la moció presentada per la CUP, no exclou o buscar un ús pel Mercat Vell, equipament municipal, espai públic, i per tant, amb una destinació que ha de ser la que, diguem-ne, en essència, en la seva gènesi, es va contemplar. Però, de moment, com els dèiem, també s'entén que Casa Bacardí, que Bacardí, en definitiva, no només ha recuperat el Mercat Vell com un pol d'atracció, sinó també que ha esdevingut un pol econòmic per la zona i una imatge exterior per Sitges. Allò que ens deia la regidora també, Aurora Carbonell, hi ha persones que venen a Sitges només per anar a la Casa Bacardí. Més enllà de Cau Ferrat, Maricel, de la platja del Sol, la Casa Bacardí. I això també és una evidència. El ple va continuar amb altres mocions a l'ordre del dia, Joan.
Sí, hi havia dues mocions presentades per Sitges en positiu, una per revisar el pla de gestió de districte de la Conca Fluvial de Catalunya, doncs entenent que no s'està fent de manera correcta. Es va aprovar amb els vots favorables de la CUP i del mateix Sitges en positiu i amb l'abstenció de la resta de grups, i també una moció presentada pel mateix grup en suport a la llibertat d'expressió i l'autonomia local en la programació d'activitats culturals als municipis. Feia referència a aquesta moció a la posada a la presó d'aquells dos titellaires a Madrid a partir d'un espectacle que havia organitzat l'Ajuntament de Madrid. El debat sobre la llibertat d'expressió i els límits de la mateixa i l'accés en l'expressió, doncs tot plegat va ocasionar un llarg debat per l'objecte final, que era simplement un posicionament dels diversos grups a l'entorn d'una qüestió que no afecta directament al municipi. Es va aprovar també la moció amb els vots a favor de la CUP, de Sitges en positiu, i dels grups de la resta de grups del govern, d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, i el vot contrari de la resta de grups. Fins aquí els punts del ple. Després van arribar el torn de preguntes, de llarg torn de precs i preguntes. Com més a prop estem de les 12, més curt és, i com més llarg és, doncs sembla que hi hagi més temps per parlar de moltes coses i de fer. Sobretot va haver una llarga exposició prèvia de Ferran Ignasi Llombart en el seu torn de preguntes, que finalment no era una pregunta sinó que era un prec. Però doncs va haver diverses qüestions de tots els grups, algunes d'elles rescatant preguntes no contestades en plens anteriors.
El que va generar una mica de tensió en la intervenció de Ferran Ignasi Llompart va ser definir bàsicament Ferran Ignasi Llompart, com va fer en aquesta taula, el canvi en el mapa comercial de Sitges, la presència de nous entre establiments i sobretot aquella línia tan fina d'assenyalar com a responsables, com a gestors d'alguns establiments, a persones de nacionalitat pakistanesa o persones diguem-ne vingudes de fora. Això va provocar que alguns dels membres de la CUP, i sobretot Rubén Palomo, després comentés que algunes de les expressions o de les intervencions de Ferran Ignasi Llompart li havien literalment encès la sang, diguem-ne d'alguna forma, identificar els responsables de bona part d'aquests establiments en col·lectius que han vingut de fora, especialment amb pakistanesos, etc. I això va, com els dèiem, provocar una certa tensió a l'inici d'aquest apartat de precs i preguntes.
I, doncs, finalment, en l'apartat de preguntes del públic, bé, res, perquè ja s'havia fet molt tard i simplement va haver una qüestió que ja havia sortit en un altre ple sobre un veí que es queixava del canvi de denominació de Passeig del Margalló a Passeig del Bargalló a l'urbanització de Quin Mar. Finalment el secretari doncs va llegir l'aprovació del nomenclàtor, on figurava correctament aquesta nova denominació, i el que sí que va reconèixer l'alcalde és que la placa no responia a la denominació oficial i per tant el que ens faria no seria no canviar el nom del carrer sinó posar la placa correcta.
dos quarts d'una. Fins aquí el resum de la sessió de dilluns del ple municipal, la sessió del ple municipal del mes de febrer. Tindran en el nostre web, com és habitual, també el ple desglossat en els temes més importants i també el resum que els hem acabat de fer i la integritat del ple, per si algú de vostès vol escoltar-se aquestes 4 hores i mitja, allò mentre, vaja, en fi, mentre fan les seves ocupacions quotidianes, si volen. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.